was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Marc Rodríguez.
Bon dia, el govern detallarà aquest matí les restriccions previstes en el pla de Nadal a causa de les males dades de la pandèmia a Catalunya, tot plegat mentre fa escassament una hora que ha entrat en vigor el confinament de cap de setmana que passa de municipal a comarcal. Malgrat la mala deriva dels indicadors, no s'ha modificat la resolució del Procicat que permet ampliar la mobilitat a tota la comarca des d'aquest divendres. Així que caldrà veure si en la compareixença prevista de cara a les 9 del matí el vicepresident Pere Aragonès i també la consellera de la presidència Meritxell Budó exposen algun canvi pel que fa als desplaçaments. L'objectiu serà reduir la interacció social amb repercussions aspectes com els aforaments i també les condicions de les reunions. El govern que avisa que aquest enduriment serà impopular i que sectors com el de la restauració de fet es mantenen a l'expectativa. Molt pendents d'aquests detalls que coneixerem aquest matí d'aquí a una hora, pràcticament. Encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres. És 18 de desembre i al punt de les 8 del matí repassem altres titulars, com aquesta frenada de la desescalada que justifica per uns indicadors de la pandèmia que continuen empitjorant. 100 infectats i ja tenen la capacitat per contagiar 134 persones més i el risc de rebrot s'acosta als 275 punts. S'han tornat a diagnosticar també uns 2.000 casos en un sol dia i la xifra d'ingressats a les UCI de moment es manté estable, amb 345 pacients. Els països de la Unió Europea començaran a vacunar contra la Covid-19 a partir del 27 de desembre. Així ho ha avançat la presidenta de la Comissió abans de la reunió de dilluns vinent, en què es podria validar la vacuna de Pfizer una setmana abans del previst. El Congrés ha aprovat la llei d'eutanàsia amb un ampli suport parlamentari. Espanya es converteix en el sisè país en legalitzar la mort assistida i estableix que s'hi puguin acollir els pacients incurables, greus o amb un gran patiment, que ho hagin demanat fins a 4 vegades al llarg del procés. Un govern que garanteix una aplicació immediata un cop s'aprovi definitivament al Senat. La Generalitat recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia que fixa un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya. La Sala Contenciosa Administrativa considera que l'ús actual que se'n fa a les aules és residual i per això insta el govern català a fer en aquest idioma una matèria que no sigui lingüística però sí de caràcter troncal. En esports, el Girona supera la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol en derrotar la Gimnàstica Segoviana per 0-2 amb dos gols de Nahuel Bustos. Aquesta tarda, a partir de la 1, tindrà lloc el sorteig de la segona eliminatòria. És moment també de fer un cop a les carreteres en un matí complicat. Des del RAC, Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia, doncs sí, ho continua sent de fet aquesta hora. Tenim tres accidents, un d'ells a la Ronda de Dalt, a l'altura de la sortida 1 sentit Llobregat, aquesta cua que provoca des del nus de la Trinitat i també els problemes per entrar a Barcelona des de la C58 i des de la B20. Un altre accident a la C32, recordem, talla la circulació a Sant Pere de Ribes sentit Tarragona amb un quilòmetre de cua i també hi ha ara un carril tallat a la P7, a Mollet del Vallès sentit Barcelona per culpa d'un nou accident que en aquest cas provoca 3 quilòmetres d'aturades. De fet, a l'autopista també hi ha un vehicle avariat que talla un carril a Sant Cugat del Vallès, sentit Girona, i que provoca un quilòmetre de retencions. Precaució també a aquesta hora perquè la boira continua afectant a la visibilitat, sobretot ara a l'AP2 a Castelldans i a l'A2 entre Soses i Tàrrega. I pel que fa a les retencions d'hora punta, recordem, sobretot molta densitat als enllaços de l'AP7 amb la B23 al Papiol i amb la C58 a Barberà, aturades entre aquests dos punts. També retencions a la Pota Sud, a l'autovia 2 i a la C32, aturades habituals al Vallès, a la C17 i a la C60, i situació complicada també a les dues rondes en tots dos sentits. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I pendents, evidentment, de la pluja. Carme Farnell, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mantenim aquesta pluja i aquesta incertesa, ja que mantenim aquest temps força inestable a bona part de la meitat est del territori català. A hores d'ara està plovent, no està fent en punts del Camp de Tarragona, cap al nord del litoral central. és a dir, a la zona del Garraf, cap al Baix Llobregat, també en punts del prelitoral, i s'espera que vagi a més, que guanyi intensitat fins i tot cap a les comarques més de l'interior de la meitat est i cap a la resta, cap a punts del litoral, que es pugui escapar alguna precipitació feble. En canvi, cap a l'interior, interior de les comarques de Tarragona i de Lleida, s'esperen molts núvols, aquesta boira que no acabarà de fer net, i aquí farà que la temperatura màxima no superi els 10 graus, però en canvi no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
El govern anunciarà aquest matí en poc menys d'una hora les passes enrere en el pla de Nadal davant l'empitjorament de la pandèmia a Catalunya. Unes mesures que buscaran reduir la interacció social i busquem més detalls amb la nostra companya Helena Puigdueta.
Com que no hi ha hagut cap canvi en les últimes hores, s'ha activat l'última resolució aprovada per Procicat que amplia el perímetre de moviments a tota la comarca. Precisament, la mobilitat pot ser algun dels aspectes que quedi modificada en les noves restriccions que detallaran a partir de les 9 d'aquest matí en una compareixença el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de la Presidència Meritxell Budó. Canvis en els aforaments i en les condicions de les trobades socials són damunt la taula d'un pla que també manté a l'expectativa sectors econòmics com el de la restauració davant possibles noves afectacions. Les reunions en el si del govern es van allargar ahir al vespre fins que es va decidir ajornar fins avui la comunicació de les mesures. Hores abans, la consellera de Salut, Alba Vergés, ja advertia que les passes enrere seran impopulars però que s'han d'entendre en el combat contra la pandèmia.
Només demano una cosa, ningú es prengui res en aquesta epidèmia, ni ara, ni abans, ni mai, com a càstig de ningú. L'epidèmia va, com diu el doctor Gimón moltes vegades, doncs de mobilitat i d'interacció social, i és en base a això doncs, que sempre ens haurem d'anar movent quan la situació epidemiològica ho permet. Aquestes interaccions quan la situació epidemiològica doncs, és complicada doncs, reduir aquestes interaccions.
Així, malgrat l'ampliació del confinament perimetral ha entrat en vigor a les 6 d'aquest matí, caldrà veure fins quan es manté la mesura.
I un anunci de les noves restriccions que coincidirà també aquest matí amb l'actualització dels principals valors de la pandèmia. Les últimes dades continuen sent preocupants perquè no hi ha hagut cap millora en els indicadors d'evolució. En el darrer informe del Departament de Salut es confirma un augment del risc de rebrot que és a 274 punts i és molt per sobre d'aquesta franja molt alta. Una velocitat de propagació del virus que també creix en 12 centèsimes en només una jornada i se situa en l'1,34. És a dir, que cada 10 persones en contagien a més de 13 de mitjana. I com ja passa des de fa també dos dies, el nombre de nous contagis detectats en prova PCR o amb test d'antígens és de més de 2.000 casos. S'han comunicat també 30 noves víctimes mortals. I pel que fa a la pressió hospitalària, empitjoren els registres de persones ingressades, hi ha més ingressats, i de moment el que sí es manté estable són els pacients que hi ha a les unitats de cures intensives. Davant d'aquestes dades, una de les esperances a mig termini és que la vacuna comenci a generar immunitat progressivament. Doncs bé, els països de la Unió Europea començaran a vacunar contra la Covid-19 a partir del 27 de desembre. Així ho ha avançat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, abans de la reunió de dilluns vinent, en què es podria validar també la vacuna de Pfizer, una setmana abans del que es preveia. Si s'hi dona el vistiplau, la distribució de les dosis començaria a partir del dia 26 i les comunitats autònomes podrien decidir si comencen a vacunar el 27, el 28 o el dia 29. Mentre aquesta vacuna no arriba, els cribratges massius a la població continuen sent una de les principals opcions, un dels principals mecanismes per tallar les cadenes de transmissió. Els últims dies se n'han fet, per exemple, el Ripollès, que és una de les comarques amb més impacte de la pandèmia en aquesta última onada. Ens ho detalla Abril Chinchilla des de la televisió del Ripollès.
Durant els dos dies de cribatge intensiu a Ripoll s'han realitzat 1.691 testos per detectar possibles asimptomàtics en coronavirus de gent que viu o treballa a Ripoll. D'aquests, 25 han resultat positius en la Covid-19. Durant el dimarts, 847 veïns i veïnes van apropar-se a la Salou del Graells, mentre que dimecres en van ser 844. Per tant, el percentatge de positius ha estat de l'1,47%. Tanmateix, la detecció d'aquests casos casos asimptomàtics permetrà tallar cadenes de contagi.
El nombre de tests positius d'aquests cribatges no superés el 6%. I ens estàvem trobant que, per exemple, la setmana anterior estàvem arribant de mitjana aquí al Ripollès al 13,58 i en algun punt havíem arribat al 21%. Què ens diu això? Ens diu que està circulant el virus de forma inadvertida.
El cribratge ha estat possible gràcies a 15 professionals sanitaris i a voluntaris de la Creu Roja, Protecció Civil i Open Arms.
I el brot de Covid-19 de Linyola supera ja els 100 positius. S'apunta, de fet, que n'hi hauria mig miler més, que també podrien ser-ho en aquest municipi de poc més de 2.600 habitants. Avui hi haurà més cribratges i l'Ajuntament continua demanant a la població que limiti els seus moviments. És una crònica d'Ignasi Gómez des de Mollerussa Televisió.
Amb l'objectiu de reduir l'augment de casos, s'estan fent proves a contactes estrets dels positius i amb sintomatologia, i Salut farà aquest divendres un cribratge a 275 alumnes i treballadors de l'escola El Sitjar. Així mateix, a Linyola es mantindrà el confinament municipal per aquest cap de setmana. A més, l'Ajuntament sol·licita bars i restaurants del poble que per ara tanquin portes i només facin menjar per emportar. També demana responsabilitat als contactes dels positius que s'han de confinar. En aquest sentit, hi ha més de 350 persones en aïllament domiciliari i per atendre les seves necessitats s'ha articulat, entre altres, el grup de voluntaris. La Cristina n'ha entrat a formar part davant la situació actual.
Em vaig apuntar ara, de fet em vaig apuntar ahir, perquè bueno, ara tinc uns quants dies de festa, tinc disponibilitat, i com que també ho he passat, també he hagut d'estar aïllada, doncs saps el que suposa estar 10 dies o 12 dies sense poder sortir, i per això m'he animat, perquè ara tinc uns quants dies de festa i tinc disponibilitat per poder-ho fer.
Aquest dijous ha fet el seu primer servei, que ha consistit a fer la compra i portar-la al domicili d'una veïna que així ho ha sol·licitat.
I la Regió Sanitària del Camp de Tarragona ha confirmat un brot de coronavirus a l'Institut Pere Mata de Reus. El brot es va detectar en el marc dels cribratges massius que es fan setmanalment a la institució i que afecta a 34 pacients i 8 treballadors. Un brot que està localitzat en una de les subunitats d'hospitalització de llarga estada. Mentrestant, el col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid-19, que integren unes 1.300 persones a Catalunya, insta el Departament de Salut a tenir-los en compte i també a destinar recursos a la seva assistència. Reclamen, a més, que el govern espanyol els reconegui la malaltia. Aquest col·lectiu reivindica els seus drets sanitaris i també laborals i denuncien que bona part dels malalts fa més de 9 mesos que pateixen símptomes o seqüeles. En declaracions de la xarxa, Sílvia Soler, representant d'aquest col·lectiu, diu que per l'administració són un problema de salut social i laboral i que per això se'ls invisibilitza. L'únic que volen és curar-se i fer-ho amb dignitat.
El nostre primer objectiu és curar-nos, per tant no pensem en això, però sí que pensem en la dignificació de la baixa, en la dignificació del respecte i del tracte al malalt i a la malalta. En aquestes coses és en el que pensem i reclamem per part de l'administració i del col·lectiu mèdic. El respecte com qualsevol malalta més.
De l'àmbit polític, destaquem la llum verda a la llei orgànica de l'eutanàsia després que el ple del Congrés dels Diputats l'aprovés ahir amb els vots a favor dels partits que van donar suport a la investidura i, a més, cal sumar-hi també Ciutadans. Espanya és el 6è país que legalitza després d'Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Canadà i Colòmbia. Aquesta llei que diu que s'hi podran acollir aquells pacients irreversibles que ho hagin demanat fins a 4 vegades durant el procés i que es durà a terme sempre amb la participació també de personal sanitari. Si es tracta d'un suïcidi assistit, en canvi, s'aplicarà per part del propi pacient, que serà també qui administri la substància amb observació mèdica, això sí. Des del Partit Popular, Vox i UPN consideren que és una llei que empenya els pacients al suïcidi. Juan José Echaniz, del Partit Popular, ho definia com un fracàs del sistema sanitari, mentre que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegurava que un cop s'aprovi aquesta llei serà efectiva de manera immediata.
Una derrota para todos. Un fracaso de nuestro sistema sanitario y de nuestra sociedad. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse.
Hoy, señorías, no solo empezamos a legalizar la eutanasia y a conquistar un nuevo derecho. Hoy también emprendemos el camino para que este derecho esté incluido como una prestación más en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
La Generalitat recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia que fixa un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya. La Sala Contenciosa Administrativa considera que l'ús actual que se'n fa a les aules és residual i és per això que insta el govern català a fer en aquest idioma una matèria que no sigui lingüística però sí de caràcter troncal. El secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat, Carles Martínez, explica que recorreran aquesta resolució i que la seva aprovació en uns dies, la de la llei Celà, en canvi, farà que quedi sense efecte.
Presentarem un recurs per evitar doncs, que aquesta sentència es pugui aplicar. No deixa de ser curiós, no?, que a una setmana vista, perquè la setmana vinent s'aprovarà la LOMLOE en el Senat, i per tant la setmana vinent quedarà fora de la vehicularitat del nostre sistema educatiu el castellà, doncs no deixa de sorprendre que en una setmana que s'aprovi la nova llei d'educació a nivell d'Estat surti aquesta sentència en el Tribunal Superior de Justícia.
S'ha produït també l'últim ple, el darrer ple de l'any a la Diputació de Barcelona, una sessió que ha servit per aprovar la convocatòria d'ajudes de més d'11 milions d'euros per la millora d'equipaments culturals municipals. El ple ha informat també de l'aprovació per part de la Junta de Govern d'un pla de reactivació de l'ocupació als municipis dotat amb 12 milions d'euros per la formació i també contractació directa de persones aturades. Un pla que està destinat especialment als col·lectius més vulnerables i, a més, també de la taxa d'atur, tindrà en compte el nombre real d'aturats als municipis de cara a distribuir millor els recursos. Un debat polític al ple de la Diputació de Barcelona que ha centrat, evidentment, el cas de presumptes irregularitats al Consell de l'Esport de l'Hospitalet i en el marc del qual va declarar davant l'UDEF la presidenta Núria Marín. En resposta a la petició de dimissió que li ha fet durant el ple Esquerra Republicana, Marín ha explicat que continuarà donant totes les explicacions de fet que li demanin. Escoltem el portaveu d'Esquerra, Dionís Guiteres, i també la presidenta de la Diputació, Núria Marín.
Li demanem la dimissió i, si més no, que reflexioni, perquè entenem que ni vostè, ni cap de nosaltres, ni la institució en general, ni els seus alcaldes i alcaldesses que formen part de la demarcació es mereix que siguem en aquesta situació com la que estem portant aquests dies.
I si cal, evidentment, no, tornarem a donar totes les explicacions que calguin perquè sigui ampliada aquesta informació. Aquest és el meu compromís expressat a la Junta de Portaveus, també davant del govern.
En l'àmbit de mobilitat hem sabut que el 30% de les carreteres de Catalunya mantenen un risc alt o molt alt de patir un accident greu o mortal, segons un estudi presentat aquest dijous pel RAC. Lleida és la demarcació que acumula més vies perilloses i Tarragona, en canvi, la que menys. Tot i això, la carretera amb més risc la trobem a Barcelona. Es tracta de la carretera de la Rabassada. És una crònica amb els detalls del nostre company Jordi Casino.
L'estudi ha analitzat la meitat del total de la xarxa viària catalana, però que acumula el 92% de la mobilitat per carretera. Del total de 6.300 quilòmetres estudiats, a prop de 2.000 presenten un risc alt o molt alt de patir un accident greu o mortal. Per vies, les més perilloses són la Rabassada, la C-37 Alcover, la G-673 entre Caldes i Llagostera i la Nacional 152 entre Alp i França. I els trams més conflictius, el de Barcelona-Cerdanyola de la C-58, l'enllaç entre la 2 i la P2 i el Nus de la Trinitat. Per contra, el tram Llagostera-Platja d'Aro de la C-65 i la C-31 destaca per ser el més segur, sense cap mort, en 3 anys. Josep Mateu és el president del RAC.
Els accidents de trànsit només baixaran si millorem com a conductors, si millorem els vehicles, si millorem les infraestructures. I avui dia tenim una peça important també, que és la tecnologia. La tecnologia està ajudant molt als vehicles i per tant, les infraestructures hauran de millorar també en tecnologia, en digitalització.
L'estudi també constata que en 4 de cada 10 accidents amb morts o ferits greus dels últims 3 anys hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor, una proporció molt elevada atès que aquests vehicles només en representen al voltant del 5% de la mobilitat global que hi ha en carretera a Catalunya.
La presència femenina a les cúpules de les empreses públiques de la Generalitat és només del 24%, una dada que està per sota vista de la mitjana del sector. Aquesta xifra, de fet, incompleix el principi de representació equilibrada d'homes i dones que marca la Llei d'Igualtat Catalana, segons ha denunciat l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Les dones, a més, es concentren en llocs eventuals i de poca responsabilitat de gestió a l'administració, perquè són majoria en el càrrec assessor, però en canvi tenen menys presència en els àmbits que decideixen polítiques. Carme Poveda és responsable d'anàlisi econòmica de la Cambra.
Les empreses públiques és el 24%. En el sector privat és la paritat és el 31%. És a dir, estem pitjor en les empreses del sector públic que fins i tot en el sector privat. Això és molt important. És a dir, posem el focus allà on s'ha de corregir la paritat.
El Girona supera la primera eliminatòria de la Copa del Rei de futbol en derrotar la Gimnàstica Segoviana per 0-2. Nahuel Bustos va ser l'autor dels dos gols gironins. De fet, són els primers que fa amb la samarreta del Girona, aquest argentí cedit pel Manchester City. Aquesta tarda, a partir de la 1, tindrà lloc el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa. Hi haurà el Sabadell, l'Espanyol i també el Cornellà en aquest bombo. El Barça, en canvi, continua exempt. Els partits de la segona ronda estan previstos pel 5, 6 i 7 de gener. I en bàsquet, el Joventut de Badalona va derrotar ahir l'Obradoiro per 83-87 en el partit ajornat de la jornada número 10. I d'altra banda, aquest cap de setmana hem d'explicar que en el bàsquet en joc de la xarxa s'emetrà el partit entre l'Advisòria Maresme i el Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc de Lliga Femenina 2. A més, també es faran connexions amb el partit Bàsquet Almeda de Cornellà Unió Esportiva Mataró. Tot plegat dissabte a les 6 de la tarda i diumenge també a les 6, torn pel duel entre el Barça Sant Feliuenc i el Segle XXI. Un cap de setmana en què torna el rugbi en joc. Demà a partir de les 4 de la tarda a la plataforma Xala es veurà el duel de divisió d'honor B masculina entre el Buc i l'Hospitalet. Un Buc que busca la seva primera victòria de la temporada, mentre que el rival, l'Hospitalet, és cinquè i busca un triomf que l'apropi als llocs més alt de la classificació. I avui es juguen dos partits de l'hoquei lliga masculina. D'una banda, el Palafrugell-Lloret, que està pendent de la cinquena jornada. I de l'altra, el Liceu Caldes. Però un dels plats forts també d'aquesta jornada és, sens dubte, el duel entre el Mataró i el Taradell. El podreu seguir aquest diumenge a partir de les 4 de la tarda al programa En Joc de la xarxa. I la prèvia d'aquest partit ens l'apropa en Josep Maria Espades, de Mataró Audiovisual.
O caixa o faixa. El Club Hoquei Mataró no suma a la Hoquei Lliga Masculina des del 31 d'octubre, quan va guanyar el pavelló Jaume Parera al Vendrell. 7 jornades on dels 21 punts possibles no se n'ha sumat cap. Aquest 2020 tan estrany, però, dona una última oportunitat a l'equip d'Albert Larrea per corregir errors. Pel tècnic, l'únic que val són els punts.
I ja no passa per fer un bon partit, ja no passa per crear un bon sistema de joc, que no passa per tenir un bon pla de partit, sinó passa perquè aquest partit s'ha de guanyar sí o sí, passa per tenir les idees clares del que hem de fer i realment materialitzar-les. Així és com s'ha d'afrontar aquest partit, perquè penso que és l'única manera de final aconseguir sumar els 3 punts. No?
I és que els mataronins ara mateix són penúltims classificats d'aquesta Hoquei Lliga amb 5 punts, fruit d'una victòria i 2 empats. I per darrere només tenen un Vic, que a més ha jugat 3 partits menys que el conjunt d'Albert Larrea. Per davant a 3 punts de diferència, però també un partit menys tenen el Taradell, el rival de diumenge, i que té en l'experimentat Dani Rodríguez com el seu principal referent.
I en handbol, el partit de divisió d'honor plata femenina entre el Sant Vicenç i el Sant Quirze es podrà veure per streaming a través de la plataforma Xala també demà dissabte a partir de 6:45 de la tarda. Es tracta, de fet, del millor enfrontament que es pot veure en aquests moments a la categoria. El Sant Quirze és el líder amb 20 punts, mentre que el Sant Vicenç és segon només amb un punt menys. I l'alpinista de Parets del Vallès, Sergi Mingote, viatja demà dissabte des de Barcelona amb destinació al Pakistan per iniciar l'expedició al K2 i convertir-se en el primer alpinista que corona aquest gran cim de 8.611 metres a l'hivern. I anirà acompanyat del seu amic, l'alpinista Carlos Carranzo, i també del xilè Juan Pablo Mor. Sergi Mingote ja sap el que és coronar el K2, ho va fer per primera vegada el juliol del 2018, però a l'hivern la cosa canvia radicalment. Les temperatures extremes per sota dels 60 graus negatius, també les allaus de neu, el vent, amb ratxes superiors als 100 km per hora, i són, de fet, els grans enemics dels alpinistes. Des dels anys 80 fins a 7 expedicions ho han intentat, però sense èxit. I en cultura, l'Auditori de Girona ha hagut de reformular la seva programació per la propera temporada i, per tant, durant el primer semestre de l'any que ve, combinarà les actuacions que s'han canviat de data amb altres de noves, tot plegat en el marc del 15è aniversari d'aquest equipament que, més enllà de celebracions, també vol donar un missatge d'esperança. Ens ho explica en Jordi Lloret des de Televisió de Girona.
Una agenda de concerts que coincideixen al calendari amb el 15è aniversari de l'Auditori.
Per seguir vibrant. Aquest és l'eslògan que s'ha escollit i que crec que exemplifica perfectament el que volem que això segueixi passant.
Serà un total de 30 propostes amb figures internacionals com Strike No Chaser, Snarky Papi o Sam L'Oncle Sul, noms consolidats de l'escena catalana com Manel i Maria Arnal i Marcel Bagès i artistes emergents de la talla de Calavento o Joina, completat amb una programació de música clàssica que comptarà amb grans noms com Valery Gergiev, Marc Minkowski i l'Orquestra Simfònica del Liceu o l'Orquestra de Cambra de Viena, entre d'altres. Mentre que, com a novetat, s'oferiran 5 concerts en format digital.
Són concerts a càrrec de Jordi Savall, de San Josex, de l'Orquestra Simfònica del Liceu i de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, amb un cinquè que s'afegirà en breu, que és el de la Black Music Big Band.
Paral·lelament, la Marfà, centre de creació musical, donarà suport a 14 artistes i projectes a través de diferents programes i organitzarà més de 20 activitats relacionades amb la formació i la divulgació musical.
I avui fa exactament 50 anys que Pablo Picasso donava a la ciutat de Barcelona 236 pintures, 1.149 dibuixos, 17 quaderns, 4 llibres de text, 2 gravats, 47 obres d'altres artistes i també objectes diversos que havien sigut custodiats per 3 generacions familiars. Els 17 quaderns d'aquest regal són, juntament amb el carnet català adquirit l'any 2000 i el carnet de la tauromàquia el 2018 adquirit, el motiu i el fonament de la nova exposició del Museu Picasso.
La xarxa de comunicació local.
Totes les hores compten.
Vivim-les més junts que mai.
Hem parat la millor taula de Nadal.
La següent hora parlarem de sopes i en prepararem una escudella de Nadal.
Apujarem la música per fer-te costat.
Ens emocionarem amb els clàssics d'aquestes festes.
Que vol dir ASC?
Àngel de segona classe. Soc el teu àngel de la guarda.
Ens felicitarem per ser el 2021.
Com sempre, seguirem l'actualitat de ben a prop.
La velocitat de propagació a Catalunya baixa per segon dia consecutiu.
Les ràdios locals, passem les festes amb tu.
Des de la foscor, tot és més clar. la festa infinita.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Marc Rodríguez.
Bon dia, el govern ha començat a aquesta hora una reunió amb la presència dels departaments de Presidència, Interior, Salut, Educació, Justícia i també Empresa. Quan acabi aquesta reunió, s'explicaran les passes enrere en la desescalada per frenar l'expansió de la Covid, una expansió que confirmen les dades epidemiològiques. De fet, una setmana just abans de Nadal i en plena desescalada, l'executiu té previst aprovar avui restriccions per reduir les interaccions socials i també la mobilitat. El govern avisa que l'enduriment serà impopular i sectors com el de la restauració es mantenen a l'expectativa. De moment, el confinament a hores d'ara és comarcal, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat, i pendents també, evidentment, d'aquests canvis i també de les noves restriccions, el que fem és repassar altres titulars de la jornada, perquè la frenada de la desescalada es justifica per uns indicadors de la pandèmia que continuen empitjorant. 100 infectats ja tenen la capacitat per contagiar 134 persones més i el risc de rebrot s'acosta als 275 punts. S'han tornat a diagnosticar també 2.000 casos en un sol dia i la xifra d'ingressats a les UCI de moment es manté estable, amb 345 pacients. Els països de la Unió Europea començaran a vacunar contra la Covid-19 a partir del 27 de desembre. Així ho ha avançat la presidenta de la Comissió abans de la reunió de dilluns vinent, en què es podria validar la vacuna de Pfizer una setmana abans del que es preveia. El col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid-19, que integren unes 1.300 persones a Catalunya, insten el Departament de Salut a tenir-los en compte i a destinar recursos a la seva assistència. El Congrés ha aprovat la llei d'eutanàsia amb un ampli suport parlamentari. Espanya es converteix així en el 6è país en legalitzar la mort assistida i estableix que s'hi puguin acollir els pacients incurables, greus o amb un gran patiment que ho hagin demanat fins a 4 vegades al llarg del procés. El govern garanteix una aplicació immediata un cop s'aprovi definitivament al Senat. La Generalitat recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia que fixa un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya. La Sala Contenciosa Administrativa considera que l'ús actual que se'n fa a les aules és residual i, per tant, insta el govern català a fer en aquest idioma una matèria que no sigui lingüística, però sí de caràcter troncal. El Girona supera la primera eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol, derrota la Gimnàstica Segoviana per 0-2 amb gols de Nahuel Bustos. Aquesta tarda, a partir de la 1, tindrà lloc el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa. El Museu Picasso de Barcelona proposa un recorregut a través de la faceta més personal de l'artista malagueny a través dels seus quaderns de dibuix. L'exposició mostra diversos esbossos preliminars donats l'any 1970, al costat de les obres definitives.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
El govern anunciarà aquest matí, després de la reunió que està mantenint hores d'ara en el comitè de seguiment de la Covid, les passes enrere que caldrà fer en el pla de Nadal davant l'empitjorament de la pandèmia a Catalunya. Unes mesures que buscaran reduir la interacció social. Així que, sigui com sigui, i en espera dels detalls, el que ja ha entrat en vigor des de fa pràcticament 2 hores és el confinament perimetral de cap de setmana que passa de municipal a comarcal. Justament una mobilitat que pot ser algun dels aspectes que quedi modificada en aquestes noves restriccions que detallaran el vicepresident Pere Aragonès i també la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Són canvis en els aforaments i també en les condicions de les trobades socials que són damunt la taula d'un pla que també manté l'expectativa de sectors econòmics, com per exemple el de la restauració, davant de possibles noves afectacions. Les reunions en el si del govern es van allargar ahir al vespre fins que es va decidir ajornar fins avui aquesta comunicació de les mesures. Hores abans, la consellera de Salut, Alba Vergés, advertia que aquestes passes enrere seran impopulars, però que s'han d'entendre en el combat contra la pandèmia.
Només demano una cosa, ningú es prengui res en aquesta epidèmia, ni ara, ni abans, ni mai, com a càstig de ningú. L'epidèmia va, com diu el doctor Gimón moltes vegades, doncs de mobilitat i d'interacció social, i és en base a això doncs, que sempre ens haurem d'anar movent quan la situació epidemiològica ho permet. Aquestes interaccions, quan la situació epidemiològica doncs, és complicada, doncs, reduir aquestes interaccions.
L'anunci de noves restriccions ha coincidirà també aquest matí amb l'actualització dels principals valors de la pandèmia. Les últimes dades continuen sent preocupants perquè no hi ha hagut cap millora en els indicadors de l'evolució. El darrer informe del Departament de Salut confirma un augment del risc de rebrot, que és ara a 274 punts, molt per sobre de la franja molt alta. De fet, la velocitat de propagació del virus també creix 12 centèsimes en només una jornada i se situa a l'1,34, és a dir, que cada 10 persones en contagien a més de 13 de mitjana. I com ja passa des de fa dos dies, el nombre de nous contagis que es detecten en prova PCR o amb test d'antígens és de més de 2.000 casos i s'han comunicat també 30 noves víctimes mortals. Pel que fa a la pressió hospitalària, empitjoren els ingressos, però, en canvi, es mantenen estables els pacients que ocupen els llits de les unitats de cures intensives. I davant d'aquestes dades, una de les esperances a mig termini és que la vacuna comenci a generar el que es coneix com a immunitat de grup, progressivament, això sí. Doncs bé, els països de la Unió Europea començaran a vacunar contra la Covid-19 a partir del 27 de desembre. Així ho ha avançat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, abans de la reunió de dilluns vinent, en què es podria validar també la vacuna de Pfizer una setmana abans del previst. Si s'hi dona el vistiplau, la distribució de les dosis començaria a partir del dia 26 i les comunitats autònomes podrien decidir si comencen a vacunar el 27, el 28 o el dia 29. I amb les dades negatives pel que fa a la propagació i expansió del coronavirus i també a les portes de Nadal, la Cambra de Comerç, juntament amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, ha anunciat que es faran testos d'antígens a diferents centres comercials de l'àrea metropolitana. L'epidemiòleg Oriol Mitjà, però, insisteix que cal extremar les precaucions durant el Nadal. Ens ho expliquen els companys de Televisió de Badalona.
Els Germans Trias i la Cambra de Comerç impulsen una campanya de proves ràpides al Màgic Badalona els dies 22, 23 i 24 de desembre. Cada test tindrà un cost de 15 euros i servirà, segons l'epidemiòleg, com a complement de les mesures que han de seguir aquells que celebrin el Nadal en família.
Que vagin amb molt de compte, que siguin no més de 6 o 8. I, a més, que només facin una o dues celebracions, és a dir, que no repeteixin celebracions el dia de Sant Esteve, Cap d'Any, Any Nou i Reis, no? I, a més, doncs, que intentin utilitzar la mascareta i també que intentin fer-se el test d'antigen. Aleshores, el test d'antigen s'ha d'entendre com una eina de més a més.
L'epidemiòleg es mostra preocupat per l'increment de contagis dels darrers dos dies. És per això que defensa mesures de restricció més estrictes de cara als propers dies.
El nombre de grups escolars confinats per Covid-19 ha augmentat aquests dies, quan està acabant el trimestre, però de tota manera, segons dades del Departament d'Educació, només estan confinats un 1% dels grups escolars. El primer trimestre que acaba dilluns i avui el que toca és fer balanç de com s'ha anat desenvolupant aquest període i també com s'afronta el gener. Anem fins a Mollet. Saludem les companyes de Vallès Visió, són l'Anna Maspons i l'Alba Castilla. Molt bon dia, Alba, explica'ns.
Molt bon dia, companys. Doncs estem a l'escola Joan Abelló de Mollet i, de fet, estem en un espai que s'ha hagut d'adaptar a aquest curs escolar per fer l'acollida. L'any passat no la feien aquí, però per tema del Covid, per exemple, aquest espai és molt més gran i és ara, per exemple, on fan l'acollida. Estem amb l'Anna, la directora del centre. Anna, una adaptació només de moltes que heu hagut de fer, eh?
Sí, hem hagut de fer moltíssimes adaptacions. El curs passat teníem 18 grups i aquest curs en tenim 24 per fer grups bombolla més petitons i que la repercussió del Covid no fos tan gran i amb tants alumnes.
una miqueta valoració d'aquest primer trimestre aquí al centre. Com us ha anat amb tot el tema del Covid? Heu tingut molts grups confinats?
Bueno, ha sigut un trimestre molt inestable, molts alts i baixos, on volem destacar sobretot l'actitud de les famílies, que ha sigut exemplar. Davant del dubte i de possibles símptomes, han fet que els nens i les nenes es quedin a casa, i això ha ajudat que l'escola no sigui una font de contagi. Volem valorar també la tasca dels mestres. El professorat, gràcies a la nostra feina diària, hem aconseguit el que us comentava, que l'escola sigui un espai prou segur per tots i per totes. Bueno, la valoració, ja us dic, és complicada, no és fàcil. Ha sigut un trimestre molt dur, el que passa que ens estem acostumant. El que ens hem trobat aquest primer trimestre ha estat, en el nostre cas, 6 grups confinats i un grup de menjador també confinat, en total 7 grups, amb una repercussió de 10 casos positius entre alumnat i professorat.
Explica'm una miqueta, deies que ja us esteu acostumant, no quedeu anat al final, com esteu vivint, per exemple, aquest darrer mes respecte a l'inici de curs? Imagino que l'inici de curs amb moltes més incerteses, molts més dubtes, i ara potser ho afronteu tot d'una manera molt més segura, no?
Sí, també, com estàs dient, ha sigut molt diferent. Al principi de curs hi havia molta incertesa, molta informació, i realment una normalitat molt diferent a com ens estem acostumats, no? Ara mateix estem molt més tranquils. Ara mateix la incidència del Covid a l'escola, almenys al Joan Abelló, fa molts dies que no tenim ni positius a l'escola ni positius a casa, perquè les famílies també ens ho comuniquen. És molt diferent la nostra estratègia, la nostra manera d'actuar. Les mestres estem ja acostumades als grups bombolla, als nens i les nenes amb les mascaretes, al gel. És una normalitat que ja estem introduint en el nostre dia a dia.
Ho comentàvem just només començar, que aquest espai, per exemple, s'ha hagut d'adaptar aquest curs per fer l'acollida. L'any passat no ho fèieu aquí, a més estan amb els grups estables. Ha estat molt complicat poder-se adaptar per complir tota la normativa que se us demana?
Ha estat complicat. Hem hagut de prendre moltes decisions a nivell de claustre. La decisió principal va ser passar de 18 a 24 agrupaments. És molt. Hem hagut de fer de A, B, convertir A, B i C en la majoria de grups, almenys de la nostra escola. I la principal mancança, la principal dificultat que ens hem trobat és la falta de recursos humans, perquè hem tingut només una ampliació d'una mestra. I això ha sigut una queixa generalitzada de cap al Departament d'Educació. És insuficient per poder garantir la qualitat d'educació.
I al final, una miqueta, ho heu aconseguit fer, i imagino que al final això, contents amb els resultats, perquè de moment estan anant bé.
Sí, ho hem aconseguit fer pel que us comentava, gràcies a la comunitat educativa, gràcies a les famílies i gràcies sobretot a l'esforç que estem fent els mestres i les mestres cada dia de tot el trimestre i de tot el que queda de curs.
Queda només dilluns de dia de classe, serà un dia, imagino, diferent, és el darrer dia. Com encareu el segon trimestre? Aquesta tornada de Nadal ja van anunciar que el curs, en comptes del dia 8, començarà el dia 11, se'ls hi farà cribatges massius als docents. Com encareu la tornada a l'escola al gener?
Doncs l'encarem amb les mateixes ganes que el primer trimestre, amb més informació, amb més, una miqueta més de seguretat, però amb les mateixes ganes de que, si us plau, ens ampliïn més els recursos humans, i bueno, continuarem treballant com hem estat fent aquest primer trimestre.
Doncs Anna, moltíssimes gràcies per atendre'ns. El que comentàvem, de curs escolar queda només avui i dilluns, i ja tornaran el dia 11 de gener en comptes del dia 8.
Gràcies, Alba, gràcies també a les companyes de Vallès Visió per aquesta última hora. De fet, és la realitat que es viu a les escoles, molt pendents també de la tornada a partir del gener, pendents també del dia, en principi pel dia 11 de gener. Mentrestant, la Universitat de Barcelona i també l'Hospital de Bellvitge han posat en marxa el projecte de mecenatge Evitem nous brots, descobrim els portadors asimptomàtics. La intenció és fer un estudi que sigui transversal de cribratge de la Covid-19 en una població representativa de 5.000 persones dels diferents col·lectius de la universitat. Ens ho expliquen des de Televisió de l'Hospitalet.
El projecte permetrà millorar el coneixement del virus en el context universitari format per un col·lectiu majoritàriament jove sobre el que hi ha pocs estudis.
Detectar aquells infectats asimptomàtics o fins i tot presimptomàtics, és a dir, que s'acaben d'infectar però que encara no manifesten la seva la malaltia, el Covid-2, i per primer informar les autoritats sanitàries de que aquestes persones estan infectades, i en segon lloc valorar de tota la població jove, que és una població generalment asimptomàtica, és a dir, no desenvolupa totalment la sintomatologia del Covid, però sí que són portadors.
Ja s'han realitzat més de 500 anàlisis PCR entre els diferents col·lectius i s'han detectat alguns infectats. El projecte de recerca va començar a principis del mes de desembre. Tindrà una durada de 4 setmanes i es preveu que se n'obtinguin els resultats durant la segona quinzena de gener.
L'Associació de Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya ha portat fins a Lleida un cribratge dedicat exclusivament a treballadors d'una empresa. A través d'un conveni amb una mútua catalana, les companyies el que pretenen és detectar positius asimptomàtics a la seva plantilla. De fet, aquest dijous s'ha fet per primer cop a 30 treballadors d'una firma lleidatana. Així que busquem més detalls des de Lleida Televisió.
La campanya es va iniciar durant el mes passat en diversos polígons industrials de Catalunya, mentre que a Lleida ja hi ha una dotzena d'empreses apuntades.
Tot i que tens els protocols i establerts, no, de les mans, les mascaretes, les distàncies, però això sí que et dona certa tranquil·litat.
Els treballadors agraeixen que l'empresa els faci passar el test per tal d'anar a treballar amb totes les garanties.
Doncs tot i que ja vaig passar el Covid i que se suposa que estic sa i segur i curat, els metges no m'han donat cap garantia, així que sempre que surt l'oportunitat de fer-me el test aprofito perquè no se sap. La veritat és que no se sap, puc donar positiu igualment, ho puc tornar a pillar i seria bastant greu i tampoc vull posar en perill els meus companys.
En cas d'un positiu entre els treballadors, l'empresa d'activa el protocol i aïlla la persona en qüestió el més aviat possible. La companyia té previst repetir la prova un cop hagin passat les vacances de Nadal.
Cribratges per evitar l'expansió del coronavirus, tot i que les dades empitjoren i confirmen la tendència negativa. Som a l'espera de conèixer noves restriccions i el que volem fer també és valorar aquesta situació en conversa amb el doctor Manel Cervantes, que és el cap de malalties infeccioses del Parc Taulí. Molt bon dia, senyor doctor Cervantes.
Molt bon dia, què tal?
Seguim molt pendents un dia més d'aquests ingressos hospitalaris que sembla que van pujant a Catalunya per culpa de la Covid. Quina és la situació a hores d'ara?
La realitat és que la situació global del país no és bona perquè anàvem baixant des d'una situació dura d'octubre i novembre, no tan dura com la de la primavera, però déu-n'hi-do, i en canvi, els darrers 5 dies aquesta baixada s'ha aturat i des de fa 48 hores sembla que puja. Clar, això també ho hem de relativitzar, o sigui, no podem estar pensant sempre que estem en moments crítics, crítics. La realitat és que estem millor que fa 15 dies. El que passa és que fa 15 dies estàvem baixant i ara estem pujant i tenim la incertesa del que pot passar. Però els hospitals no estan plens com vam estar fa un mes, les UCIs no estan plenes com vam estar fa un mes, però la repercussió hospitalària sempre arriba uns dies després. Per tant, hem d'estar molt atents a aquestes xifres, analitzar finament on s'estan produint els brots i per què. Estem amb uns números de casos que això encara es pot fer i probablement no estem en un moment de confinaments brutals estrictes. Ara, donar la imatge a la població de que no anem bé i que hem d'estar amb molta cura, això és molt important.
Jo entenc que la tendència negativa es pot empitjorar encara tenint en compte si es veuen realment els efectes del pont de desembre i també el que pugui passar de cara a Nadal, no?
Mira, sincerament, jo això no n'estem segurs. O sigui, és possible que tot el que augmenti la mobilitat sigui un risc, però depèn del que fem quan tenim mobilitat. O sigui, si fa uns mesos ens haguessin dit que tindrien un confinament comarcal, ens hauria semblat molt dur. I ara sembla que passar de municipal a comarcal sigui un gran drama. Jo, en el fons, amb les àrees molt poblades, tinc la impressió que és pitjor que la gent es quedi allà anant a llocs on hi hagi molta gent, especialment poc ventilats, molta aglomeració, que no repartir-te pel territori si ho fas bé. Però això és una opinió personal d'un metge. Jo no sóc l'epidemiòleg que té que decidir aquestes coses. Però els missatges simplistes a vegades són equivocats. O sigui, jo crec que hem de tenir consciència de que la cura s'ha de mantenir, que familiarment cada persona hem de donar per fet que aquest Nadal no pot ser normal en absolut i que quan menys reduït sigui el nombre de gent que ens trobem, millor. Jo no sé posar un número, però quan més millor. I la família gran que ens acostumem a trobar i que podem ser a casa meva fins a 20 persones, doncs ho haurem de fer per Sant Jordi o per Sant Joan, no ara.
A mi, doctor, el que em crida l'atenció és que més d'una quarantena de metges d'hospitals han demanat prudència, com feia vostè ara, sentit comú per prevenir contagis. La meva pregunta és si encara calen aquestes crides a la conscienciació després de tants mesos de pandèmia.
Home, lamentablement crec que sí que cal, perquè això, la tendència natural de tots nosaltres professionals, epidemiòlegs, periodistes, qualsevol persona, és voler pensar que això ja ha passat, que ja està, que és el passat. Doncs pues no ho és. I quan comenci la vacunació, tampoc serà el passat. La vacuna és molt important tenir-la, però com diuen els experts de l'OMS, l'important no és tenir vacuna, és que la vacunació funcioni, que es pugui implementar, que n'hi hagi prou vacunes, que la gent es vulgui vacunar. I falten mesos per controlar l'epidèmia. Tindrem més onades. A l'any 18, amb la grip, no va haver-hi vacuna, no va haver-hi tractaments, no hi havia UCIs, però la onada va passar, va fer 3. Potser aquesta del coronavirus dona la impressió que pot tenir fins i tot una quarta, tal com van els números epidemiològics, però no necessàriament ha de ser cada una pitjor. I a vegades, amb el dia a dia, tenim la impressió que estem pitjor que mai. No estem pitjor que mai. Fa un mes i mig teníem 5 vegades més casos que ara, però, com està pujant, molt a temps.
Doncs ens quedem amb aquest cert optimisme del senyor doctor Manel Cervantes, cert optimisme amb prevenció, evidentment. Cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí. Gràcies, senyor Cervantes, que vagi molt bé, bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia.
En esports, el Girona supera la primera ronda de la Copa del Rei de futbol, derrota la Gimnàstica Segoviana per 0-2 i Nahuel Bustos és l'autor dels dos gols gironins. Són, de fet, els primers gols que fa el Girona, aquest argentí cedit pel Manchester City. Aquesta tarda, a partir de la 1, tindrà lloc el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa, on el Sabadell, l'Espanyol i el Cornellà també hi prendran part. El Barça, en canvi, continua exempt. Els partits d'aquesta segona ronda s'esperen pel 5, 6 i 7 de gener. Mentrestant, en bàsquet, el Joventut de Badalona va derrotar ahir l'Obradoiro per 83-87 en el partit ajornat de la jornada número 10 i, d'altra banda, aquest cap de setmana, el bàsquet en joc de la xarxa, que tindrà també partits que seran protagonistes. Per exemple, el de l'Advisòria Maresme i el Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc de Lliga Femenina 2. A més, també es faran connexions amb el partit bàsquet Almeda de Cornellà contra la Unió Esportiva Mataró. Tot plegat dissabte a partir de les 6 de la tarda i diumenge, i també a les 6, serà el torn pel duel entre el Barça Sant Feliuenc i el Segle XXI. Un cap de setmana que torna també el rugbi en joc. Demà, a partir de les 4, a la plataforma Xala, es podrà veure el duel de divisió d'honor B masculina entre el Buc i l'Hospitalet. Un Buc que busca la seva primera victòria de la temporada, mentre que, en canvi, l'Hospitalet és el cinquè a la taula i busca un triomf que l'apropi als llocs capdavanters. Avui també es juguen dos partits de l'Hockey Lliga masculina. D'una banda, el Palafrugell-Lloret, que queda pendent de la cinquena jornada encara. I de l'altra, pendents del Liceu Caldes. Però un dels plats forts també d'aquesta jornada és, sens dubte, el gran duel entre el Mataró i el Taradell. Un duel de la part baixa que es podrà seguir diumenge a partir de les 4 de la tarda en el programa En Joc de la xarxa. Una prèvia que ens acosten des de Mataró Audiovisual.
O caixa o faixa. El Club Hoquei Mataró no suma a la Hoquei Lliga masculina des del 31 d'octubre, quan va guanyar el pavelló Jaume Parera al Vendrell. 7 jornades on dels 21 punts possibles no se n'ha sumat cap. Aquest 2020 tan estrany, però, dona una última oportunitat a l'equip d'Albert Larrea per corregir errors. Pel tècnic, l'únic que val són els punts.
I ja no passa per fer un bon partit, ja no passa per crear un bon sistema de joc, que no passa per tenir un bon pla de partit, sinó passa perquè aquest partit s'ha de guanyar sí o sí, passa per tenir les idees clares del que hem de fer i realment materialitzar-les. Així és com s'ha d'afrontar aquest partit, perquè penso que és l'única manera de final aconseguir sumar els 3 punts. No?
I és que els mataronins ara mateix són penúltims classificats d'aquesta Hoquei Lliga amb 5 punts, fruit d'una victòria i 2 empats. I per darrere només tenen un Vic, que a més ha jugat 3 partits menys que el conjunt d'Albert Larrea. Per davant, a 3 punts de diferència, però també un partit menys tenen el Taradell, el rival de diumenge, i que té en l'experimentat Dani Rodríguez com el seu principal referent.
I en handbol, el partit de divisió d'honor plata femenina entre el Sant Vicenç i el Sant Quirze es podrà veure per streaming a través de la plataforma Xala aquest dissabte, demà, de fet, a 6:45 de la tarda. Es tracta del millor enfrontament que es pot veure en aquests moments a la categoria, perquè el Sant Quirze és el líder, suma 20 punts, i el Sant Vicenç és el segon i només té un punt menys. En Cultura, el Museu Picasso celebra els 50 anys de la donació de l'artista a la ciutat de Barcelona amb una exposició que s'endinsa en els quaderns d'aquest pintor malagueny. La mostra recull 19 quaderns amb més de 1.300 dibuixos ordenats cronològicament i també s'hi poden veure esbossos preliminars d'obres posteriors, anotacions, exercicis i també rèpliques d'obres que l'inspiraven. Són la vessant més íntima d'aquest autor, de Picasso, i uns documents on afronten els seus dubtes, il·lusions i interessos. Es podrà visitar fins al 4 d'abril. I les festes de Nadal, que porten tradicionalment associades també a estrenes de grans superproduccions de cinema, i això és el que passa justament avui, divendres. Arriba a les sales l'esperada estrena, la segona entrega de Wonder Woman, que havia anat posposant la seva estrena per culpa de la pandèmia. Aquesta superheroïna que encapçala les nostres recomanacions d'avui.
Yo puedo salvar el presente. Tú puedes salvar el futuro.
Gal Gadot torna a posar-se a la pell de Wonder Woman i Patty Jenkins repeteix també a la direcció amb l'objectiu de convertir aquesta nova entrega de la superheroïna més icònica de DC Comics en l'èxit de taquilla que ja va ser la primera. Ambientada ara als anys 80 en plena Guerra Freda, explica com la Diana coneix un home molt ambiciós que té un objecte que concedeix desitjos. Amb ell podrà retornar a la vida el seu estimat Steve Trevor, però a canvi perd a poc els seus poders. Mentrestant, la seva antiga amiga, la doctora Barbara Minerva, es va fent més forta fins convertir-se en la seva antagonista, la felina Cheetah.
Y la grandeza no es lo que la gente cree.
Nunca había hecho esto a través de Zoom.
També arriba a les sales Host, que va causar sensació al Festival de Sitges pel seu llenguatge rabiosament contemporani, però sense perdre el sabor clàssic del gènere de terror. En ple confinament, un grup d'amigues queden per realitzar una sessió d'espiritisme a través de Zoom. L'ambient s'enrareix quan algú o alguna cosa més s'uneix a la trucada.
Emma, quítate los filtros, por favor.
Angelito, súbete, anda. Si te quieres bajar, lo dices ahora, ¿eh?
I acabem amb el thriller espanyol Hasta el cielo, del director Daniel Calpasoro, una pel·lícula al més pur estil de Hollywood, amb persecucions al volant, encastaments i robatoris a punta de pistola, que explica la història d'un noi de l'extraradi madrileny que amb la seva ambició aviat es converteix en un dels atracadors més buscats del país i també en el protegit del cap que controla el mercat negre a la capital. Res, però, és gratuït en la seva escalada cap al cel.
¿A dónde quieres llegar?
Arriba. Más alto que pueda.
La xarxa de comunicació local.
Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura. La Diputació de Barcelona dona suport a la cultura del territori. Els espais culturals estan preparats perquè tu en segueixis gaudint. Diputació de Barcelona.
El coronavirus afecta a tots els grups d'edat. La investigació és fonamental per trobar els tractaments per curar la malaltia i les vacunes per prevenir-la. Aquesta pandèmia toca a tothom. Les ràdios i les televisions locals amb la Marató.
Punt de llibre amb Joan Fàbregas.
Hola, avui us vinc a presentar un llibre titulat El risc més gran. L'autora es diu Laura Pinyol i està publicat per Editorial Amsterdam. La Laura Pinyol i Puig va néixer a Terrassa l'any 1979, és periodista i aquesta és la seva primera novel·la. La Laura és especialitzada en comunicació i també col·labora en diversos mitjans escrits, com el diari Ara, el Nació Digital i Descobrir. I, a més, doncs, dirigeix també una agència de publicació. La novel·la, El risc més gran, és la història de la Júlia, que és una dona de 34 anys que un dia decideix deixar enrere la seva vida al Vallès i marxar amb els seus dos fills a Prat de Comte, que és un petit poblet de la Terra Alta al sud del nostre país. Ho fa després d'una trencadissa emocional i amb la sensació d'haver quedat atrapada en una teranyina que els altres han teixit per ella. Lluny de la ciutat, la Júlia ha d'aprendre a conjugar la seva vida amb els buits que han deixat les persones que s'estima, com ara la seva mare, carismàtica, el seu marit, distanciat, l'amant, la seva amiga Tona, i a la vegada endreçar els records i sobreposar-se a les incerteses. Aquesta és una novel·la que parla de relacions entre una mare i els seus fills, entre una dona i diversos homes, entre dues amigues, entre una família. Són relacions entre persones que tenen com a denominador comú aquest personatge tan ben dibuixat que és la Júlia Soteras, que és la nostra protagonista.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. El comitè de crisi del govern està reunit hores d'ara amb la presència dels departaments de Presidència, Interior, Salut, Educació, Justícia i Empresa. Quan acabi aquesta reunió, s'explicaran les passes enrere en la desescalada per frenar l'expansió de la Covid a Catalunya. Una expansió que confirmen les dades epidemiològiques. Una setmana just abans de Nadal i també en plena desescalada, l'executiu té previst aprovar restriccions per reduir les interaccions socials i també la mobilitat. El govern ja avisa que l'enduriment serà impopular i sectors com el de la restauració, per exemple, es mantenen a l'expectativa. De moment, el confinament, hores d'ara, és comarcal, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat. Pendents d'aquesta compareixença del govern català, que donarem en directe, tan bon punt comenci. Repassem de moment altres titulars de la jornada, com per exemple aquesta frenada de la desescalada que justifica per uns indicadors de la pandèmia que continuen empitjorant. 100 infectats tenen la capacitat per contagiar 134 persones i el risc de rebrot s'acosta als 275 punts. S'han tornat també a diagnosticar uns 2.000 casos en un sol dia i la xifra d'ingressats a l'UCI de moment es manté estable, amb 345 pacients. En declaracions a la xarxa, el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes, insisteix en el risc de les trobades familiars aquest Nadal.
Hem de donar per fet que aquest Nadal no pot ser normal en absolut i que quan menys reduït sigui el nombre de gent que ens trobem, millor. Jo no sé posar un número, però quan més, millor. I la família gran que ens acostumem a trobar i que podem ser a casa meva fins a 20 persones, doncs ho haurem de fer per Sant Jordi o per Sant Joan.
Els països de la Unió Europea començaran a vacunar contra la Covid-19 a partir del 27 de desembre. Així ho ha avançat la presidenta de la Comissió abans de la reunió de dilluns vinent, en què també es podria validar aquesta vacuna, la de Pfizer, una setmana abans del previst. El col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid-19, que integren unes 1.300 persones a Catalunya, insta el Departament de Salut a tenir-los en compte i a destinar recursos a la seva assistència. En declaracions a la xarxa, Sílvia Soler, que és representant d'aquest col·lectiu, diu que per l'administració són un problema de salut social i laboral i que per això se'ls invisibilitza. L'únic que volen és curar-se i fer-ho amb dignitat.
El nostre primer objectiu és curar-nos, per tant no pensem en això, però sí que pensem en la dignificació de la baixa, en la dignificació del respecte i el tracte al malalt i a la malalta. En aquestes coses és en el que pensem i reclamem per part de l'administració i del col·lectiu mèdic, el respecte com qualsevol o qualsevol malalta més.
El Congrés ha aprovat la llei d'eutanàsia amb un ampli suport parlamentari. Espanya es converteix en el sisè país en legalitzar la mort assistida i estableix que s'hi puguin acollir els pacients incurables, greus o amb un gran patiment que ho hagin demanat fins a 4 vegades al llarg del procés. El govern garanteix una aplicació immediata un cop s'aprovi definitivament al Senat. La Generalitat recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia que fixa un mínim del 25% l'ensenyament en castellà a Catalunya. La Sala Contenciosa Administrativa considera que l'ús actual que se'n fa a les aules és residual. És per això que insta el govern català a fer en aquest idioma una matèria que no sigui lingüística, però sí troncal. 9:04 del matí, molt pendents d'aquesta compareixença del govern per explicar noves restriccions, així que li donem ràpidament pas a la Thaís Trujillo, que s'encarrega d'aquesta tercera hora. Bon dia, Thaís.
Molt bon dia, Marc, què tal?
Pendents de tot plegat, no?
Exacte, estem, com deies, molt pendents d'aquesta roda de premsa, que ha de començar en qualsevol moment a partir d'ara, l'hora prevista era les 9, i en la qual ens explicaran com es modifica el pla de Nadal. A causa de l'evolució negativa de la pandèmia en els últims dies, recordem, l'executiu ja ha dit que hem de fer passes enrere en la desescalada i de seguida, ara mateix ja, veiem com ens poden començar a concretar com queden aquestes restriccions. I anem en directe a la Generalitat. Estem a l'espera de que comenci aquesta roda de premsa, com us dèiem, al Palau de la Generalitat. El comitè de seguiment de la Covid-19 s'ha reunit a 9:15 d'aquest matí. Ara és quan han de fer públic el que s'ha decidit, una decisió que tot just comença a anunciar el vicepresident en funcions de president Pere Aragonès.
Compareixem amb la consellera Meritxell Budó, la consellera de Presidència, per compartir amb el conjunt de la ciutadania les decisions preses per frenar el repunt de la pandèmia que ens estem trobant en aquestes darreres setmanes abans de Nadal. Unes mesures que ara detallarem, que si bé no suposen un retorn al tram zero d'aturada social, sí que implicaran una modificació d'horaris i aforaments en aquells espais on s'hi produeix més interacció social, així com una limitació de la mobilitat que es mantindrà fonamentalment en l'àmbit comarcal. És un pas enrere, certament. És un pas enrere que hem buscat que sigui el més ajustat possible amb la situació sanitària, econòmica, social i també a la necessitat de la salut mental i emocional de la ciutadania d'aquest país, molt esgotada després de mesos de pandèmia. I ho hem fet i ho fem per salvar vides i per sortir-ne junts i el més aviat possible. I per això és imprescindible que tota la ciutadania ens fem nostres aquestes mesures i les apliquem amb la màxima responsabilitat. Aquest no serà el Nadal que voldríem, no podrà ser. Fa dies que ho venim anunciant, sabem que no anem bé, que no estem anant bé. I davant de la constatació que aquest augment dels contagis no s'ha estabilitzat i que continua creixent el nombre de persones contagiades, la velocitat de transmissió i l'índex de rebrot, el govern ha decidit actuar, com fem des del primer dia, perquè cal frenar la Covid com sigui, costi el que costi. La consellera portaveu els detallarà com hem adaptat aquestes mesures de restricció que han volgut ser el més quirúrgiques possible, però també el més efectives, perquè confiem que es pugui controlar aquest repunt sense haver de recórrer a mesures extremes com vam fer amb l'aturada social completa durant el mes d'octubre o amb el confinament durant el mes de març i abril. Però, òbviament, la situació, que no és bona, que és preocupant, ens obliga no només a frenar, sinó a fer també passos enrere, com ho estan fent països del nostre entorn, com ho està fent Alemanya, com ho està fent França, com ho estan fent el Regne Unit, com ho està fent els Països Baixos o Itàlia. I en aquest sentit, més enllà de les mesures concretes, més enllà de les limitacions en activitats i en desplaçaments, és essencial la responsabilitat de totes i de tots. I apel·lem a la responsabilitat ciutadana també. No només. No deleguem en la ciutadania la lluita contra la Covid. Prenem mesures, però és imprescindible que vagin acompanyades de la responsabilitat ciutadana, que ha demostrat un compromís cívic exemplar i que cal, doncs, continuar seguint escrupolosament les mesures adoptades per part del govern. Perquè és important tenir clar que no podem buscar excuses, que no ens podem autoenganyar, que el virus no hi entén d'excuses ni d'intentar fer compliments simulats de la norma. Es pot enganyar la norma, però no es pot enganyar el virus. Hem de ser el màxim d'autoexigents, seguir les mesures no només per complir una norma, sinó per protegir-nos al màxim, a tots nosaltres i especialment a la gent que estimem. Aquest conjunt de mesures restrictives entraran en vigor aquest dilluns 21 de desembre i es mantindran fins al dia 11 de gener, amb unes excepcions concretes per als dies festius. En la meitat d'aquest període i abans de final d'any portarem a terme una avaluació de la situació per validar si cal incrementar mesures o es poden continuar amb el pla previst. També per vetllar pel compliment escrupolós de totes aquestes indicacions, hem encarregat al Departament d'Interior l'elaboració d'un pla d'inspeccions que permeti el control en aquells establiments d'obertura al públic per tal de garantir que es compleixen totes aquestes mesures. No tant amb una voluntat sancionadora, sinó també per donar sentit en aquells establiments, que són la majoria, que estan complint escrupolosament amb les indicacions i, per tant, es reforçarà amb un pla d'inspeccions per part de les forces de seguretat. Sabem que totes les restriccions són especialment dures per sectors econòmics que porten molts mesos patint les conseqüències econòmiques derivades de la Covid. Ho sabem i la nostra preocupació en aquest àmbit també és extrema i, per tant, en els propers dies seguirem treballant per ampliar les mesures de suport en els sectors més afectats i remourem cel i terra per tal que totes les administracions ens ajudin i posin els recursos que fan falta per salvar empreses, llocs de treball, alhora que protegim la salut. Avui portem més de 16.500 defuncions a Catalunya i tenim 345 persones a la UCI que estan lluitant per la seva vida. Tenim un gran esforç dels professionals sanitaris, dels treballadors dels serveis essencials, dels treballadors i treballadores dels centres residencials de gent gran i persones discapacitades del nostre país. Portem molts mesos de pandèmia i és lògic que el conjunt de la ciutadania pateixi esgotament, però no podem rendir-nos. Necessitem acompanyar el personal sanitari i el personal que ens cuida, el personal de cures, tots els treballadors i treballadores de cures, i per tant cuidar-los amb ells també vol dir complir escrupolosament amb les indicacions. I acabo. Com a societat no podem acceptar que es normalitzi la tragèdia. No podem acceptar que les xifres de morts que anem coneixent dia rere dia acabin sent un peu de pàgina a les pàgines del diari o en una part del Telenotícies. No ho podem acceptar. Ens hem de rebel·lar davant d'això. Sabem que portem molts mesos de pandèmia, però no podem normalitzar-la. No podem normalitzar-la. I per això, al costat de les actuacions preventives, amb l'augment de totes les mesures de testeig, amb els cribatges poblacionals, amb l'augment de la capacitat de detecció, també amb totes les actuacions de reforç assistencial en l'àmbit sanitari, amb reforç de personal, amb nous equipaments, amb nou material disponible, amb actuacions de tot tipus també en els centres residencials, al costat d'això és imprescindible la col·laboració ciutadana i la màxima responsabilitat. Anirem avaluant contínuament la situació durant aquests dies de Nadal per si cal modificar aquestes mesures i endurir-les. Finalment, avui s'aprovarà aquesta resolució. El que no es pot aprovar en el diari oficial, el que no es pot posar en un doc en el diari oficial de la Generalitat, és l'actitud i el compromís ciutadà. Ha estat exemplar durant tot aquest temps. Necessitem més esforç. El 2021 serà l'any de la vacunació, l'any que podrem doncs, definitivament adquirir la immunitat a la nostra societat per fer front a la pandèmia. Però necessitem aquests mesos d'esforç i les setmanes que venen són crítiques en aquest sentit. I ara, a continuació, el detall de les mesures doncs, les explicarà la consellera portaveu Meritxell Budó, que té la paraula. Consellera.
Gràcies, vicepresident. Molt bon dia a tothom. Tal com acaba d'expressar el vicepresident, som en una fase crítica. Som en una fase crítica i ho estem veient en els països del nostre entorn i també en diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol. Som en una fase crítica i ens fa fer un seguiment molt acurat de les dades epidemiològiques per tal de poder avaluar els pronòstics. I en aquest sentit, com a govern, ens pertoca en aquests moments, en aquesta fase d'escalada de les dades, doncs ens pertoca prendre les decisions per tal de protegir i garantir la salut de la nostra ciutadania. Prenem les decisions amb rigor, ho fem amb transparència i avui compareixem per donar-los en compte ara mateix. Sovint parlem de gestionar en aquesta segona etapa de la Covid aquest binomi salut-economia, perquè la realitat és que són dos conceptes que no podem destriar. Evidentment, sense salut no hi ha economia, però evidentment que sense economia tampoc no hi ha salut. I a més, l'economia com la salut tenen conseqüències socials que són indestriables. I per tant, és en relació entre els àmbits sanitari, econòmic i també social que ens hem de portar a trobar totes aquelles mesures més efectives tant pel control de la pandèmia com de les seves conseqüències. Així doncs, i fruit d'aquest escenari d'escalada, i en relació a la gestió d'allò que és sanitari i que és econòmic i també és social, els passo a detallar les mesures que com a govern hem acordat. Primer de tot, parlem del nombre de persones que podem trobar-nos. Quantes persones ens podem trobar a la vegada? Doncs miri, primer el que primer vull remarcar, abans de donar la xifra de la resposta a aquesta pregunta, és que sempre que sigui possible mantinguem la nostra bombolla de convivència i prou. Aquesta és una mesura que ens protegirà a tots. Ara bé, aquesta recomanació, doncs que torno a dir, és una recomanació que en la mesura del possible hem de portar a terme. Sabem que hi ha moltes circumstàncies familiars, personals, que fan que això no sempre sigui possible i, per tant, cal adoptar unes mesures al respecte. Les activitats socials, per tant, i com passa com fins ara, queden limitades a 6 persones com a màxim. Per tant, màxim nombre de persones que es poden trobar són 6 persones. Ara bé, els dies festius, és a dir, el 24 a la nit, el dia 25, estem parlant de desembre, Nadal, Sant Esteve el 26, 31 Cap d'Any, el dia 1 any 9 i el dia 6 Reis, les trobades es podran ampliar fins a un màxim de 10 persones, sempre i quan aquest nombre de 10 persones es correspongui com a màxim a 2 bombolles de convivència. Per tant, pels dies de Nadal, màxim 10 persones i màxim 2 bombolles de convivència. En segon lloc, el tema de mobilitat, un tema també important a l'hora de gestionar aquesta pandèmia. Com queda la mobilitat? Doncs, de moment, continuem amb el perímetre tancat del que és el conjunt de Catalunya, excepte per aquelles visites familiars i de gent propera. Això vol dir que en aquests dies de les festes de Nadal, en aquests dies en què està vigent aquesta resolució, podrem sortir del perímetre de Catalunya en el cas d'anar a visitar a familiars o aquella gent que ens és propera. I en quant a la mobilitat dins del territori català, queda restringida la mobilitat a l'àmbit comarcal tota la setmana i això serà fins l'11 de gener. Recordem que fins ara la mobilitat només quedava restringida a l'interior de Catalunya els caps de setmana i era en l'àmbit municipal. Ara ampliem aquest àmbit, el passem a comarcal, però passa a estar vigent durant tota la setmana. Òbviament, també doncs, amb aquelles mesures d'excepció, com és el perímetre de Catalunya, és a dir, per tal de poder anar a visitar familiars o gent propera podràs sortir de la teva comarca, i també aquest confinament comarcal tindrà una altra excepció, que és que quan una bombolla de convivència es podrà desplaçar a una segona residència o, per exemple, doncs, en una destinació fixa, es podrà desplaçar de la seva comarca, repeteixo, sempre i quan sigui només la bombolla de convivència. Això vol dir, per exemple, doncs, que serien casos doncs, que una bombolla de convivència vagi a casa d'un familiar o d'una persona propera, o una bombolla de convivència que vagi a una segona residència, o una bombolla de convivència que vagi a un establiment hoteler o rural. Per tant, en aquest cas, es podrà tancar aquest perímetre comarcal. Anunciar també que a nivell de mobilitat i en un lloc molt concret de la nostra geografia, que és la zona transfronterera entre Andorra i la Seu d'Urgell, i per tant entre l'Alt Urgell, el que farem és integrar aquest territori en una sola comarca. És a dir, a nivell s'assimilarà la unió de l'Alt Urgell i Andorra a una sola comarca i, per tant, es permetrà la mateixa mobilitat en aquests territoris que es permet a la resta de comarques de Catalunya. En quant a la mobilitat horària, es manté el confinament nocturn des de les 10 del vespre fins a les 6 del matí, exceptuant 3 dies concrets. La nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, aquesta mobilitat quedarà restringida a partir de la 1 de la matinada, i la nit de Reis, aquest confinament nocturn, començarà a partir de les 11 de la nit. Per tant, excepcionem la nit de Nadal, la nit de Cap d'Any i la nit de Reis. Recordem, nit de Nadal i nit de Cap d'Any fins a la 1 de la matinada i nit de Reis fins a les 11 de la nit. I fins aquí les mesures en quant a la interacció social i les mesures en quant a la mobilitat. i ara entraria en el tercer paquet de mesures que són les que regulen les activitats i els sectors econòmics. I precisament fem èmfasi en diferenciar aquests tres tipus de mesures, perquè allò que en aquests moments estem regulant en aquest tercer paquet, és a dir, tot allò que afecten a les activitats i els sectors econòmics, té una relació directa també amb la nostra interacció social i amb la nostra mobilitat. Recordem el que els deia en un principi: som en una fase crítica, no anem bé i les dades ens estan alertant. I per tant hem de reduir tant com puguem la nostra interacció social i la nostra mobilitat. I començo per tant amb les mesures que fa referència a l'àmbit de l'hostaleria i la restauració. En quant a les condicions físiques d'obertura, seran les mateixes que fins ara, però a partir de dilluns hi haurà noves restriccions horàries. Això què vol dir? Doncs això vol dir que els establiments poden obrir al públic per servir esmorzars i per servir dinars i, per tant, tindran permesa l'obertura al públic en dues franges horàries. De 8:15 del matí a 10:15 i de 1:00 del migdia fins a 4:15. I per què aquestes franges? Què volem aconseguir amb aquestes mesures? Doncs, per una banda, el que els deia, reduir la interacció social d'allò que no és imprescindible, alhora que assegurem aquests serveis d'esmorzars i aquests serveis de dinars per a aquelles persones que per diferents motius necessiten fer-ho fora de casa. I per altra banda, estem fent que la restauració pugui mantenir la seva activitat. A més d'aquest horari, que és d'obertura al públic i per tant de servei en els locals al públic, cal afegir que aquells establiments que facin menjar per emportar també poden servir sopars en aquesta modalitat de menjar per emportar des de les 7 de la tarda fins a les 10 de la nit en el cas de que l'usuari ho vagi a buscar, i en el cas del servei a domicili aquesta serà fins a les 11 de la nit. Però com els deia, seguint amb aquestes condicions físiques d'obertura i per tant amb aquestes franges horàries d'esmorzars i de dinars, els establiments, recordem, han de seguir complint totes aquelles mesures que estaven vigents fins ara i que per tant continuen vigents. Quines són? Doncs que les terrasses estaran obertes i l'interior ho estarà amb un aforament màxim del 30%. Recordem, també, màxim 4 persones per taula, amb l'excepció de que si es tracta d'una bombolla de convivència, que la taula es podrà ampliar fins a un màxim de 6 persones. També cal recordar la distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de diferents taules. Per tant, 2 metres de separació entre els comensals de diferents taules. I la utilització obligatòria de la mascareta. Només ens podem treure la mascareta en el moment que anem a beure o a menjar. Però mentre parlem, o mentre esperem a que ens retirin el plat, o mentre esperem a que ens serveixin el menjar, cal tenir en compte l'obligatorietat de l'ús de la mascareta. Seguim ara amb el sector del comerç. Tant els comerços a peu de carrer, com els que es troben en centres comercials, i per tant tant els comerços habituals com els centres comercials, podran continuar oberts amb les mateixes limitacions d'aforament que estan vigents fins a dia d'avui. Ara bé, aquí hi haurà una nova restricció, i és el tancament d'aquells gimnasos o d'aquells establiments de restauració que es trobin en l'interior dels centres comercials. Aquesta és una altra mesura que té com a objectiu, precisament, la reducció de la interacció social. Per què? Doncs perquè es tracta de poder anar a un centre comercial a fer aquelles compres que considerem necessàries, però no es tracta d'anar a un centre comercial a poder passar el dia o a fer vida social. Hem d'evitar les interaccions socials i hem d'evitar les aglomeracions. Respecte a les instal·lacions i equipaments esportius, es podran mantenir oberts els que estan a l'aire lliure amb un aforament al 50%, tal i com estava permès fins ara. I en quant als equipaments esportius en espais tancats, seguim també amb aquest aforament màxim del 30% i amb cita prèvia. Ara bé, a excepció de les activitats aquàtiques, qualsevol activitat física que es faci en un gimnàs, recordem, s'haurà de poder fer amb mascareta. Per tant, aquelles activitats físiques d'alta intensitat que s'han de fer sense mascareta només es podran fer a l'aire lliure. I en aquest sentit, també quan parlem d'activitats grupals, com que hi ha l'obligació de portar la mascareta posada, a les sales no es podran fer aquelles activitats aeròbiques que requereixin de treure's la mascareta i, per tant, només es podran fer activitats dirigides de baixa intensitat que permetin fer-les amb la mascareta posada. Passem a les activitats culturals, que continuaran obertes amb un aforament del 50%, sempre i quan no se sobrepassin el topall de 1.000 persones. Estem pensant, en aquest cas, en aquests equipaments més grans, que són 5 o 6 al nostre país, i per tant aquests tindran un topall de 1.000 persones, malgrat aquest sigui inferior al 50% del seu aforament. I en aquest punt, també un incís pels esdeveniments que tenen a veure amb la celebració de les festes de Nadal. Aquest any, malauradament, no hi haurà els patges reials que estiguin a peu de carrer recollint les cartes i, per tant, totes les nenes i tots els nens de Catalunya hauran de fer arribar els seus escrits o els seus dibuixos als Reis de l'Orient per via telemàtica, per correu electrònic, per WhatsApp o bé mitjançant les bústies de correus o també totes aquelles bústies que es puguin habilitar al seu efecte, però de ben segur que totes les cartes de les nenes i els nens del nostre país arribaran a Ses Majestats, als Reis de l'Orient, i podrem celebrar una nit de Reis, com sempre, amb la il·lusió i la mirada posada en la felicitat dels nostres infants. A més, s'està treballant des del món local i des de Protecció Civil per unes cavalcades dels Reis que seran més estàtiques que dinàmiques aquest any. I això què vol dir? Doncs això vol dir que probablement tindrem els Reis en un lloc determinat i serà d'alguna manera que es regularà que els nens i les nenes puguin anar a veure Ses Majestats els Reis, evitant aquestes aglomeracions i evitant aquestes concentracions. I en quant al calendari escolar, com saben, el curs es reprendrà el proper 11 de gener, en comptes del 8 de gener, tal i com estava previst. Una mesura que ens dona uns dies de marge per poder detectar en el cas de que es produïssin alguns contagis durant les festes i evitar així la seva interacció amb el seu grup bombolla lectiu. Per tant, aquests dies ens permetran també visualitzar si es pot començar aquest curs amb totes les garanties. Guanyem temps i aquest temps és or, és un temps molt preuat. I finalment, també he d'explicar que pel que fa referència a les mesures als centres de culte i seguint amb la màxima de reduir sempre la interacció social i reduir la mobilitat, seguim recomanant el 30% de l'aforament en el cas dels espais de culte, també amb un topall màxim de 1.000 persones. I no oblidem també que hem de seguir recomanant el teletreball sempre que sigui possible. Hem de fer-ho el màxim possible. La modalitat de teletreball reduirà moltíssim la mobilitat al nostre país i, per tant, aquest ha de ser un compromís de país, un compromís de tots, d'empreses, de sindicats, de treballadores, de treballadors, que sempre i quan es pugui produir el teletreball es faciliti. És molt important perquè això retiraria molta gent de la mobilitat diària i, per tant, ens permetria també sumar en aquesta lluita contra la Covid. Aquestes són, doncs, les mesures que entraran en vigor a partir del proper dilluns, 21 de desembre, i duraran fins al proper 11 de gener. Mesures que ja els avanço que el govern revisarem el 28 de desembre i, a més, aniran acompanyades, i també els ho voldria explicar, d'un pla especial de coordinació entre Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aprofito per agrair el suport del món local en la lluita en primera línia contra aquesta pandèmia i també de les policies locals. Per tant, és important aquest acord entre Mossos d'Esquadra i policies locals. Aquesta col·laboració no només és important, sinó que és imprescindible, com els deia, per tal de fer complir totes aquelles mesures que s'estan decretant avui i, de forma especial, totes aquelles mesures que fan referència a l'àmbit de la restauració per tal de poder seguir combinant aquest binomi d'economia i salut. I en aquest sentit, avui mateix, a les 3 de la tarda, es reunirà un gabinet de crisi específic dels cossos de seguretat. Volem recordar que l'àmbit de les seccions de les sancions, al màxim, pot arribar fins a 600.000 euros. Hem de ser conscients de que cal fer la feina ben feta i que no paguin justos per pecadors. Que fer-ho bé ens preserva a tots, de la salut i de l'economia, i per tant també és responsabilitat nostra seguir aquestes recomanacions. Però, sens dubte, la gran mesura que ens ha de poder acompanyar tots aquests mesos fins que la vacuna no només sigui subministrada, sinó que, a més, aconsegueixi l'efecte desitjat de la immunitat de grup, doncs, com els deia, la gran mesura ha de ser el nostre comportament individual, que té conseqüències en nosaltres mateixos, però que també té conseqüències directes en tota la comunitat, en les persones que ens són properes, però també en les persones que ni tan sols coneixem. Ho hem de seguir fent bé. És molt important. L'ús de la mascareta, la distància social, la ventilació. Ho estem fent bé, però tot i així hem d'anar més enllà i hem de reduir molt més la nostra interacció social i la nostra mobilitat. A més interacció i més mobilitat, pugen les dades. Això ho tenim comprovat. Per tant, hem de reduir al màxim la interacció social i hem de reduir al màxim aquesta mobilitat. Perquè la lluita contra un virus que a més ha provocat una pandèmia a nivell mundial no és fàcil i totes les mesures que prenguem, totes ajuden a baixar aquest risc de contagi, però no els elimina. Per tant, ho hem de fer entre tots. Per això recordin que, tot i complir les mesures d'aforaments i mobilitat, sempre, sempre la mascareta ben posada. I sobretot, sobretot, prioritzem totes aquelles activitats que es puguin desenvolupar a l'aire lliure. I quan es tracti d'aquelles activitats que sí o sí les hem de fer amb espais tancats, recordem, sempre amb la màxima ventilació, amb una ventilació intensa a l'hora que preservem les distàncies i seguim usant la mascareta. I abans de quedar amb algú que no sigui de la nostra bombolla de convivència, ens hem de fer la pregunta de si és imprescindible. És imprescindible fer aquesta trobada? I si ho és, fem-la. Però si no ho és, esperem, evitem aquesta trobada i esperem doncs, que les dades tornin a baixar i ens permetem doncs, poder incrementar aquesta interacció social. Cal fer aquest esforç. Tenim la vacuna a tocar. Preservem-nos del virus. Preservem-nos a nosaltres mateixos, però preservem també a tothom. Fem-ho pel conjunt de la societat, fem-ho pel conjunt del país. Ens hi juguem molt i ho hem de fer entre tots. Moltes gràcies. I ara passaríem, doncs, com en cada roda de premsa, al torn de preguntes.
Comencem el torn de preguntes. La primera intervenció la formula Marc Martínez Amat, de RAC1, i s'adreça al vicepresident.
Sí, bon dia, al vicepresident o a la consellera, qui tingui la resposta. Diuen que hi haurà més control i inspecció als establiments, i en recorden quines sancions hi ha. Fins ara no s'estava fent aquesta inspecció. Ha estat justament això un dels problemes que ha portat a que es dispari la transmissió del virus, no tant les mesures de flexibilitat, sinó l'incompliment d'aquestes mesures. Una altra pregunta és, diuen que es permetrà la mobilitat a segones residències. Això no pot suposar un increment de mobilitat que faciliti també la transmissió del virus? I finalment, voldria preguntar-los quines mesures s'aplicaran a les residències de gent gran, que són espais sensibles. Quin règim de visites hi haurà en aquestes dates?
Pel que fa en aquest reforç del que són les mesures d'inspecció, vull recordar que les rodes de premsa que periòdicament fan la consellera de Salut i el conseller d'Interior ha anat explicant totes les sancions i les inspeccions que s'han portat a terme. Per tant, hi ha hagut un esforç en aquest àmbit, però cal reforçar-ho encara més, i ja vam establir mecanismes de coordinació en resolucions anteriors amb els cossos de policies locals, i cal reforçar-ho més. I, per tant, la voluntat és reforçar per incrementar el que és aquest control i aquesta inspecció. Per tant, sí, s'ha estat fent bé la feina per part dels cossos de seguretat, però la situació porta a que s'hagi d'incrementar i s'hagi d'extremar la vigilància en aquest sentit. Pel que fa als desplaçaments, la qüestió és, si una família, una bombolla de convivència, ha de desplaçar-se a una altra comarca del país per quedar-s'hi en aquesta segona residència, i després seguir amb totes les mesures des d'allà, totes les mesures de limitació de la mobilitat, això és el que s'autoritza en aquesta resolució. I per tant, el que es pren és que si has de passar les festes de Nadal en un determinat lloc del país, pots anar-hi, però allà has de seguir comportant-te com una bombolla de convivència. Això és absolutament imprescindible, i aquest és el sentit d'aquesta excepció que es posa en el que són les restriccions de mobilitat comarcal. Sí, i en l'àmbit de residències es mantenen les mesures que s'han anat fent fins ara. Recordo que s'està fent, per una banda, tot el que són tot el testeig, cribatges continuats a tot el personal de residències, s'intensifica evidentment pre i post Nadal, i amb el règim de visites que estava previst, i amb una supervisió constant per part dels departaments competents.
La següent pregunta la formula Marta Vallès, de Catalunya Rada, de Catalunya Ràdio, adreçada al vicepresident i a la consellera.
Hola, bon dia. Sí, era una pregunta per tots dos. En primer lloc, si la qüestió de la integració d'Andorra i l'Alt Urgell també entraria en vigor a partir d'aquest dilluns, com la resta de mesures. Després, si entenc que la situació és molt crítica, però donat l'anunci de mesures que ara mateix ens heu comunicat, doncs entenc que el confinament total en cap moment hauria estat sobre la taula, però aquest matí dos doctors, com el doctor Jaume Pedrós i el doctor Roger Paredes de Can Ruti, deien que aquesta, òbviament, seria la manera més ràpida d'arribar-hi. Si amb aquestes mesures que apliquem ara la situació reverteix, doncs entenc que ja aniríem una altra vegada amb una bona evolució i cap al control de la situació, però si no fos així, si aquesta mesura encara estaria sobre la taula, la del confinament total. I en tercer lloc, una mica esbrinar el retard amb la comunicació d'aquestes mesures. S'ha parlat de discrepàncies en el si del Procicat o del si del govern en base a les mesures que s'havien de prendre, saber doncs una mica quina ha estat la situació, si hi ha hagut aquestes discrepàncies i si això hauria provocat aquest retard. Gràcies.
Bé, pel que fa referència a quan entra en vigor aquesta, diguem, unitat comarcal de l'Alt Urgell amb Andorra, doncs com la resta de mesures que hem anunciat a partir del dilluns 21 i fins al 11 de gener. Tot això, òbviament, revisable el 28 de desembre, com ja també he explicat, però aquesta mesura, com la resta, a partir de dilluns vinent. Preguntava vostè també sobre el tema del retard en la comunicació. De fet, ahir no vam arribar a anunciar com a govern cap roda de premsa. Ahir teníem prevista la reunió per treballar aquestes mesures. No és no són unes mesures que es puguin prendre de pressa i corrent. S'han d'avaluar doncs, què comporta cada una d'aquestes mesures i, per tant, nosaltres sempre hem dit com a govern prendrem totes aquelles mesures acompanyat de l'assessorament i del que ens diguin les autoritats sanitàries. Hem de valorar, hem de calibrar bé i, per tant, doncs, ens hem estimat més esperar aquestes hores per acabar d'ajustar i treballar plegats totes aquestes mesures. Aquí no es tracta de cap discrepància, sinó de trobar, com deia, aquesta gestió que ens pertoca fer ara, que és la gestió d'aquest binomi economia-salut, i si m'ho permet també, doncs, i posaria també la salut emocional de la ciutadania, que, com deia el vicepresident, doncs, òbviament, comencem doncs, a detectar aquest esgotament i aquest cansament, i, per tant, doncs, tenint en compte tots aquests factors, cal ajustar molt millor, molt més les mesures, i, per tant, doncs, ens hem donat aquest temps per acabar doncs, de poder redactar bé i poder explicar bé com queda aquest document pels propers dies.
Sí, com deia la consellera Portaveu, hem estat treballant com a govern. Ahir, precisament, en el seu mitjà, Catalunya Ràdio, quan em van preguntar, vaig dir que seria o al llarg del dia d'ahir o com a molt estirar avui al matí. Per tant, avui al matí estem compareixent per explicar les mesures. Totes les mesures doncs s'han de valorar molt bé perquè estem afectant a la vida de la gent i estem afectant activitat econòmica i social. I també, quan no afectem, també hem de tenir en compte quina implicació té això en termes sanitaris. Per tant, la valoració ha de ser molt acurada. I ahir vam estar treballant durant tot el dia i durant tot el vespre, també, i per tant, per això compareixem avui.
Doncs aquesta roda de premsa que continua hores d'ara al Palau de la Generalitat estan ja responent a les preguntes dels periodistes. Ara mateix està parlant el vicepresident del govern en funcions de president del govern, Pere Aragonès. Abans d'ell ha parlat la consellera de la presidència, Meritxell Budó, que és qui ha explicat i ha detallat els canvis que es faran de cara al pla de Nadal que s'havia presentat inicialment a principis del mes de desembre. Aquest pla estarà en vigor des del 21 de desembre fins al dia 11 de gener, però es faran excepcions els dies festius quan es podran reunir un màxim de 10 persones i com a màxim hauran de ser de dues bombolles diferents. Fins ara en el pla de Nadal es recomanava que no hi hagués més de dues bombolles en una celebració, però era tan sols una recomanació que ara passa a ser una obligació. Des dels canvis que han presentat hem de parlar també pel que fa a la mobilitat d'aquesta limitació que ja esperàvem de cap de setmana, que passa de ser municipal a ser comarcal, però la novetat novetat aquí és que no serà només el cap de setmana la mobilitat en l'àmbit comarcal, sinó que serà tots els dies de la setmana i només podrem sortir de la nostra comarca a partir d'ara amb les excepcions que ja contemplava el pla inicial i, a més, quan haguem d'anar a visitar familiars o persones properes o, per exemple, per anar a una segona residència, una família, una única bombolla, sí que podrà sortir de la comarca, però hauran de tenir el comportament de bombolla única. Més canvis. Pel que fa a la restauració, només podrà obrir a les hores d'esmorzar i de dinar. I per sopar sí que podran obrir els restaurants, però només perquè la gent vingui a buscar el menjar i se l'emporti a casa o perquè facin repartiment a domicili, però perquè ens entenguem no podrem anar a sopar a cap restaurant. És una de les mesures que va impulsar el govern per evitar la interacció social. De seguida en parlarem d'aquest pla perquè hi ha també altres punts i l'analitzarem, de fet, amb el físic Àlex Arenas, però ara fem un petit parèntesi per parlar d'una qüestió també relacionada amb la Covid-19, és la de la Marató de TV3. Com cada any, com un any més, aquesta casa, la xarxa col·labora amb la Marató. El programa que aquest any es fa per recaptar fons per combatre la pandèmia es farà aquest diumenge, dia 20 de desembre, i vol posar en valor la feina dels treballadors de l'àmbit sanitari arreu del país. I per això es faran connexions en directe amb diferents hospitals, com l'Hospital Clínic, l'Hospital de la Vall d'Hebron i un d'aquests centres sanitaris on s'hi farà una connexió gràcies a la xarxa i a les televisions locals és el Josep Trueta de Girona. I volem anar en directe per saber què és el que hi ha previst fer-hi i com van els preparatius. Així doncs, saludem els companys de la televisió de Girona. Són l'Albert Serra i la Nausica Hernández. Molt bon dia.
Bon dia. Doncs sí, l'Hospital Josep Trueta es converteix en subseu per aquesta marató i rebrà i produirà alguns dels continguts que s'emetran durant el diumenge, a més d'altres activitats que ja s'han realitzat. Per saber exactament com faran funcionar aquesta jornada dedicada a la Covid-19, hem quedat aquí amb la Glòria, que és portaveu de l'hospital. L'activitat presencial serà aquí fora, just ara estem veient com fan el muntatge, que és el que estan preparant.
Ara mateix estan preparant un set que està format per dos parts. Una part principal, diguéssim, seria aquesta tarima tan gran que veieu, que fa 18 metres de llarg, que aquí està previst que hi hagi una actuació musical. I en l'altra part hi ha un set més petit, que és el set d'entrevistes, perquè es desplaçarà aquí a Girona una periodista de TV3, la Núria Soler, que farà un parell d'entrevistes, una al dematí, o sigui, hi haurà dues connexions en directe, una que serà al dematí, al migdia més aviat, i l'altra serà a la tarda.
Hem de dir que aquest escenari que esteu veient acollirà la Black Music Big Bang de Girona i habitualment l'haguéssim imaginat més quadrat, però si és allargat és per mantenir les distàncies, oi?
Exacte, tota l'orquestra, diguéssim, o tot el grup musical en aquest cas vindran aquí. S'ha fet un escenari llarg i més aviat prim, per entendre'ns, és per garantir aquestes distàncies de seguretat, i abans es faran un test per garantir a més de que no hi hagi cap problema entre ells.
La seguretat per davant de tot. I dèiem, aquestes no són les úniques activitats que esteu preparant o que ja heu dut a terme. Per exemple, també heu volgut donar un paper a les infermeres júnior, que també van tenir el seu paper important en la primera onada.
Exacte, les infermeres júnior serien les noies que en aquell moment estaven, a la final, diguéssim, del curs escolar d'elles, diguéssim, a la primera tongada de la primera onada de la pandèmia, estaven acabant els seus estudis d'infermeria, estaven fent quart, i donada la situació se'ls va contractar. Eren gent que s'havia garantit, doncs, que fessin, tinguessin formació en atenció a pacient crític, i se'ls va contractar, no van dubtar ni un moment a posar-se aquí les trinxeres i van fer van tenir un paper fonamental.
Com reconeixeu ara aquesta feina?
Aquestes noies pròpiament la marató se'ls hi fa un vídeo, tenen el seu protagonisme i a més fan una crida, que se'n diu la crida Cidíssim, seria animar a la gent a que col·labori. Van venir aquí hem fet algun rodatge aquí a l'hospital i com podreu veure han fet un spot des de la teulada de l'hospital.
Doncs ganes de veure ja aquest vídeo, i atenció perquè també té protagonisme el rentat de mans, eh?
Exacte, el rentat de mans també té protagonisme. Aquí a Girona tenim una de les infermeres que en sap un niu de rentat de mans, la Dolors Domènech, i ella juntament amb en Quim Mas Ferrer també seran els protagonistes, diguéssim, d'algun vídeo d'aquests que podrem veure diumenge, que han gravat al Mercat del Lleó i a l'Estany de Banyoles, en el qual ensenyen a la gent com s'ha de fer una bona higiene de mans, i jo penso que pot ser divertit. I amb en Quim Mas Ferrer és garantia
de bon humor i el rentat de mans, no?, que tots hem après que no el fèiem gaire bé fins que ens ha visitat aquest virus. Recordar per acabar que malgrat arribin notícies de que ja tenim la vacuna i es vegi una mica de llum al final del túnel, és molt important seguir recaptar fons per investigar.
Exacte, jo crec, i faig una crida, diguéssim, a tothom a participar a la Marató, a fer la seva transferència per Visum o pels sistemes que han posat en marxa. És molt important, vull dir, ara tenim la vacuna, és un al·licient, però és una carrera de fons això, perquè no sabem massa de la malaltia. Hem après molt en poc temps, però és una malaltia molt nova i crec que hem d'investigar encara molt més.
Doncs moltes gràcies, Glòria, per atendre'ns. Ja ho veiem. El Josep Trueta subseu en aquesta marató i no podia ser d'altra manera, ja que és un hospital de referència a les comarques gironines.
Moltes gràcies, companys de la televisió de Girona, i que vagi molt bé aquest diumenge amb aquesta marató per recollir diners per combatre la pandèmia. Molt bon dia. I ara volem dedicar uns minuts a valorar aquestes restriccions, aquestes noves mesures de cara al pla de Nadal que acaba d'anunciar fa ben pocs minuts el govern de la Generalitat. Són unes restriccions que responen a aquest empitjorament de les dades de la pandèmia que hem anat veient al llarg d'aquesta setmana, d'aquests últims dies. Saludem a aquesta hora el físic i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, Àlex Arenas. Senyor Arenas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si hem d'entrar ja al detall de cadascuna de les restriccions, però el que sí que m'agradaria abans de començar és fer una anàlisi, generar una valoració global de què li ha semblat aquesta intervenció i si considera que el govern, amb aquesta modificació del pla de Nadal que havia presentat inicialment el dia 2 de desembre i que havia dit que no canviaria, va ja en la bona línia, en la seva opinió.
Doncs bé, acabo de sentir la compareixença com vosaltres i les mesures. Em sembla que és un pas enrere molt tímid, poc contundent, poc efectiu, perquè a mi m'hagués agradat que en aquest pla no només es parlessin d'aquestes restriccions mínimes, sinó que hi hagués un pla més proactiu, és a dir, què farà el govern? Posarà més test a l'abast de tothom? Farà més controls en aquests testatges? Aposta per algun tipus d'intervenció que ens pugui ajudar a sortir d'això, més enllà de les que ja coneixem, però a mitges? Hi haurà un pla de suport econòmic amb aquests serveis afectats? Tot això no ho he sentit, i per tant, per mi, aquest pla, més que quirúrgic, és una pinzellada en plastidecor al que ja teníem.
Perquè pel que fa a les mesures concretes que han anunciat, per exemple, aquestes reunions màximes de 10 persones en els dies festius, era el màxim que ja teníem, i el que sí que ha canviat és que la recomanació de que només fossin dues bombolles passa a ser ara una obligació. És a dir, per Nadal la gent es podrà reunir, dues bombolles, màxim de 10 persones. Amb aquest tipus de trobades familiars aconseguirem revertir la situació?
Doncs malauradament penso que no. O sigui, qui controlarà que són dues bombolles familiars? Tindrem un policia a cada família? No, està tot en mans de que la ciutadania es convenci, però amb un missatge tan tebi que el que farà és que la ciutadania reuneixi tant com pugui, arribant en aquests valors. Jo espero que molta gent entengui que no s'ha de reunir i que aquest Nadal no es pot fer, que aquest Nadal l'hem de fer a la primavera o a l'estiu. Però això no ha estat el missatge del govern. El missatge del govern ha estat que, bueno, si us podeu reunir, que sigui com a molt fins a 10 persones i dos bombolles, això és impossible de controlar. Em sembla més un anunci que una mesura efectiva.
Haurien de prohibir les trobades?
Jo, des del meu punt de vista, i tal com està la situació, aquestes trobades de Nadal haurien d'estar prohibides. Per què? Perquè ens enfrontem amb una pujada d'aquesta corba al gener, que té moltes probabilitats de saturar el sistema sanitari, sobretot en el tema de unitat de cures intensives, i davant d'això, o actuem ara, o quan actuem ja serà massa tard. Aquest pla es revisarà a final d'any, segurament s'haurà d'endurir, però és dur de sempre. Si no prenem les accions contundents quan toquen, després ja sabem que això porta una cua de morts amb la que malauradament haurem de conviure.
I no haurien d'haver començat la desescalada sota el seu punt de vista, perquè a més inicialment el govern va dir que no modificaria el pla de Nadal fossin quines fossin les dades de la pandèmia, que aquest pla seguiria vigent i que no es canviaria, i finalment han hagut de recular, es van precipitar inicialment.
És evident, en aquesta pandèmia no pots dir no farem mai això, perquè hem de ser prou flexibles com per adaptar-nos a la situació, i a cada moment la situació és diferent. I clar, es va començar la desescalada, que era necessària, parlant des del punt de vista econòmic i social, perquè s'estan tancant moltíssims negocis, moltíssimes botigues, moltíssims restaurants, bars, etc. Ja ho sabeu. Però clar, això havia d'anar acompanyat d'unes altres mesures. Nosaltres sabem que socialitzar porta un risc. Posem mesures, apostem pels tests, test, test i test. Aquesta és la solució que tenim ara, abans de que arribi la vacuna. Si no apostem fortament amb això, si no sentiu cap paraula de que realment el govern farà un esforç extraordinari en aquesta línia, em sembla que estem igual.
Pel que fa a la reducció de la mobilitat, aquest confinament comarcal, que fins ara era municipal durant el cap de setmana, el passen a comarcal, això ho mantenen com estava previst, però a més redueixen a la mobilitat comarcal tots els dies de la setmana, no sé que sigui evidentment per causes justificades com les laborals, o deia també la consellera de la presidència, per anar a visitar familiars o persones properes, no? Aquesta reducció de la mobilitat, però, per exemple, no comporta que un no pugui anar a una segona residència, que era una qüestió que en el confinament dur del mes de març sí que es va prohibir. És a dir, hi ha un cert relaxament en algunes de les mesures que aleshores es van imposar, no? Com pensa que pot influir en la corba de la pandèmia aquesta reducció de la mobilitat de l'àmbit perimetral de tot Catalunya en els dies d'entre setmana?
Doncs penso que influirà. El que no sé dir quan influirà. He de fer els càlculs per veure com comportaria aquesta nova mesura de mobilitat comarcal, però molt em temo que no gaire.
Aquestes són les mesures que ha anunciat fa poca estona el govern per mirar de reduir unes dades de la pandèmia, que recordem quines són, de seguida també les veurem en pantalla. El risc de rebrot ha augmentat fins als 274 punts, està molt per sobre de la franja que es considera molt alta, la velocitat de propagació augmenta fins a l'1,34, s'han detectat en les últimes hores 2.000 nous contagis i 30 morts en l'última jornada, i també augmenta el nombre de persones ingressades a l'hospital. I li volem preguntar, senyor Arenas, amb aquestes dades, podem dir que ja s'ha declarat la tercera onada de la Covid al nostre país, que ja la tenim aquí?
Bé, ens agrada molt parlar d'onades com si això fos algo que ve de fora i ens passa per sobre. Primer, és una tercera onada? Doncs sí, perquè comencem a pujar. Si cada vegada comencem a pujar diem que és una onada i aquesta sembla que serà sostinguda, doncs sí, podríem parlar de començar la tercera onada. Però també podries parlar de que és una segona onada que no hem acabat i que té un repunt que pujarà un altre cop. És a dir, parlar de terceres onades, segones, etc., és una manera de parlar. O sigui, que estem davant d'una situació crítica que ha començat en un moment en el que la nostra situació sanitària és bastant dolenta, doncs és evident. I, per tant, aquesta tercera onada la voleu donar per començada? Doncs sí, sí, evidentment, perquè estem en pujada, no es preveu que això torni a baixar de manera immediata i portarà una incidència molt elevada. I el pitjor és cap on anem. Anem cap al gener, febrer, èpoques on farà molt de fred, no es podrà mantenir la ventilació adequada i, per tant, la transmissió per aerosols, que és el fonamental en aquesta epidèmia, o sigui, esteu parlant de rentamans, de gel hidroalcohòlic, això té una incidència com a molt d'un 10, un 15% en la infecció. Ridícul en comparació amb el 85-90% que significa la transmissió per la nostra respiració, pels aerosols. Aquí és on hauríem de ficar tot el nostre esforç.
I els tests d'antígens, comentava abans, podien ser una solució ràpida. Ara es parla de que finalment es planteja la possibilitat de fer-los fins i tot en centres comercials. I jo no sé si això pot ser una manera d'impulsar o de promoure o de facilitar que molta més gent vagi als centres comercials quan precisament s'estan intentant evitar les aglomeracions, i que aquests testos es facin en aquests llocs poden acabar atraient gent cap a aquests llocs per poder-se'l fer.
Jo crec que ho tenim mal entès. O sigui, el tema de fer testos sempre és positiu, sempre. Es facin o no es facin. Fer-ho en els centres comercials a mi em sembla una boníssima idea per una simple raó, i és que on anirà la gent a comprar en aquestes festes de Nadal? Als centres comercials. Jo què vull fer? Testejar el màxim possible de població heterogènia. On el poso? A l'entrada del centre comercial. Vull dir, no és un reclam perquè vagis a comprar, és un reclam per dir, si vas a comprar tens l'oportunitat de fer això de manera immediata, fes-ho, i tindríem un cribatge poblacional molt elevat. De fet, a l'Oriol Mitjà i jo vam recolzar la campanya d'estig en els centres comercials que començarà a Barcelona i que es farà durant 3 dies amb la Cambra de Comerç. A mi el que m'agradaria és que això fos una iniciativa governamental de la mà de les cambres, de la mà del teixit social, per poder fer aquest testatge de la millor manera possible a tothom que puguem, perquè aquesta és la clau.
Doncs voldríem acabar fent una última pregunta molt breu, si està d'acord o no amb aquest retard de l'inici del retorn a les aules dels alumnes de Catalunya a partir del dia 11 de gener en comptes del dia 8 com estava previst inicialment, i també si veu de bons ulls aquests testos que es faran els professors, tot i que molts d'ells no es faran abans de que comencin les classes sinó quan ja hi hagin estat una o dues setmanes amb els alumnes.
Doncs em sembla un encert, sincerament. O sigui, em sembla el millor moviment que ha fet Educació fins a dia d'avui, des que van decidir obrir les escoles, sigui quina sigui la incidència. Per tant, és una bona decisió. Em temo molt que possiblement no podrà ser a l'11 el retorn, potser és una mica més tard, i tot el tema de testets del professorat és que em sembla que és evident que havia d'haver estat ja posat en marxa. O sigui, el que no podem estar contents és que després del començament de classes hem hagut d'esperar fins al Nadal perquè es faci alguna acció que va en la bona direcció d'ajudar en l'epidèmia.
Senyor Arenas, moltíssimes gràcies. No tenim més temps avui, tornarem a parlar en alguna altra ocasió. Gràcies per haver valorat aquestes mesures que ha anunciat el govern i que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ho deixem aquí. Gràcies. El Notícies en Xarxa torna a partir de la setmana que ve, en període de Nadal, a partir de les 8 del matí. Que vagi bé, bon cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'any 1966, la Clínica Monegal de Tarragona va rebre una pacient que havia estat embestida per un tren mentre creuava amb el cotxe un pas a nivell vora Mont-roig del Camp. Es deia Maria Dolors i era la filla de Joan Miró. El pintor va voler agrair les atencions de l'equip mèdic fent-los un present molt especial. Una obra seva, però no una qualsevol. No era un oli sobre llenç, sinó un tapís. Miró primer va pintar l'obra com ho feia habitualment. Després, el llavors jove artista tèxtil Josep Royo va encarregar-se de convertir-la en teixit. El resultat el coneixem com el tapís de Tarragona, una imatge monumental de 4,20 m de llargada per 2,80 m d'alçada que va significar l'inici d'una sèrie de col·laboracions entre Miró i Royo. Avui, però, aquest tapís de Tarragona de Miró no es troba al despatx de cap metge, sinó al Museu de